Radio Villarreal.
Vuelve a los cines y disfruta de la...
Radio Villarreal, 92.2, frecuencia modulada.
A Radio Villarreal estem agraïts i orgullosos per la vostra fidelitat i companyia. Com sempre, a la 92.2 tindreu tota la informació de Villarreal i de la província. Seguim ací i seguiu ahí. Junts i sirem d'esta.
Comença Protagonistes, a la 92.2 de la freqüència modulada, amb Susana Pérez i Maria Ventura, Ràdio Villarreal.
Molt bon dia a tots i totes. Salutacions especial Ràdio Villarreal, 92.2 de la freqüència de modulada. Dimecres 12 d'agost, 31 graus, assolejat, 12 i 2 minuts. I Maria Ventura, molt bon dia.
Cuidao en això de que està el sol fora, Susana, perquè estem en alerta groga per possibles tormentes tant així a Castelló com al nord de València.
Sí, però jo te veig contenta, alegre, eloquent i tot és perquè,
feliç.
Sabeu, la setmaneta que ve teniu que recordar-vos que estarem una setmaneta de vacances. La setmana que ve el programa de protagonistes descansarà una setmaneta, necessitem recarregar piles i tornar amb més ganes. Però cuidao, la setmana antes de setembre, l'última setmana d'agost, estarem així una altra volta,
sí.
Maria i jo, i no volem que s'obliden de nosaltres.
Exacte. Ja t'ha contat abans que el meu cap m'ha jugat una mala passada avui dormint i m'ha dit el meu cap a les 6 del matí: avui pots dormir tot el que vulguis, que estàs de vacances. I el meu propi servei li ha contestat: això és mentira, o sigui, no me facis creure coses que no són, no? I jo li he dit: he vingut de milagre, perquè el meu cap havia decidit que avui ja estava de vacances.
Si te pareix, anem primer a les notícies nostres i després llegim la nota de premsa que s'ha enviat a la Direcció General de la Guàrdia Civil i Comandància de Castelló, del que ha passat durant el mes de juliol. Què preferixes, Maria?
Si vols, fem un repàs xicotet de lo que tenim a la nostra web. Comencem així a Onda. Mira com està el meu cap. Anem primer a Onda, perquè han anunciat que el curs escolar s'obrirà en els centres Baltasar Rull, Mestre Caballero i Pio II amb reformes i desinfectats, Susana, o sigui que la vuelta al cole estarà tota perfecta allí a Onda.
Genial, no? Uh-huh. Onda estan posant-se les piles i estan sent punteros a l'hora de donar seguretat als nostres xiquets. Tenim notícies, però no...
Sí, més notícies, i és que mos ha arribat una nota de premsa del Partit Popular d'Almassora que està exigint solucions urgents per la plaga de mosquits que hi ha a la zona d'Almassora, la qual qualifiquen d'incontrolada, Susana.
Cal dir aquells consells que ens diuen sempre per a no tindre mosquits props, és a dir, cuidao, les terrasses, aquelles plantes que s'arreguen i se queda baix l'aigua, perquè tot això són nius de mosquits. És a dir, tenim que també previndre nosaltres que no creem focus de mosquits.
Després ens n'anem a Onda, perquè allí el PSPB-PSOE reclama un accés digne i en condicions per al sector C de la ciutat. Ahir van estar... supervisant aquesta zona i han vist que els falta molta infraestructura urbanística, Susana, i ells reclamen a l'Ajuntament que hi hagi un pla, no, per solventar i que siga més accessible el pas per als veïns d'aquest sector.
Uh-huh. Preguntarem, Moncofa, sempre tenim relació a Moncofa, però és cert que no mai hem sentit el Partit Socialista de Moncofa. El convidarem perquè ens conte també ells les seues preocupacions.
Després ens anem a Nules perquè ja sabem que estan promoguent moltes campanyes per favorir el comerç local, no? I ara arriba el torn al pàrquing subterrani perquè la gent va més a comprar als comerços del centre. L'Ajuntament ha facilitat fins 2.000 tickets del pàrquing per als comerços perquè puguen donar-los als seus clients.
Mm-hmm. Una molt bona iniciativa, és dir, això ens permet anar a Nules al centre i no patir per a un disseny del cotxe.
Ara parlem de la Diputació perquè està resolvent la concessió de subvencions per a instal·lar fins a 20 electrolineres per tota la província de Castelló. Me imagino que és per promocionar, no? Electrolineres, fa referència a tots aquests, pues, la difusió dels cotxes elèctrics, no? Híbrids, per a que a poc a poc també es vagi difundint i que la gent pugui adquirir també aquest tipus de vehicle.
Dona Conter, com no estem acostumats a dir la paraula electrolineres,
sí, clar.
No ens dis en el nostre vocabulari. Estem molt habituats. Imagina't que ara fer la primera volta que digués gasolinera.
Clar, clar.
Pues jo me va ocurrir, vam anar a fer una presentació i era una gasinera.
Gasinera, clar.
I també, fins que vaig... Aquesta paraula es va situar dins del meu cap, em va costar lo meu,
Sí, sí, exacte. Seguim parlant de la Diputació perquè ajudarà a 20 municipis de menys de 1.000 habitants a elaborar els seus plans de prevenció d'incendis. Ja sabem que cuidar-ho a l'agost és quan més calor hi ha, per culpa de les tormentes que també hi ha habitualment en este temps, també és propícia que hi hagin incendis. Entonces volem fer un pla i ajudar als més menuts per a que ho tinguen i poder paliar si hi haguera flames al seu voltant.
Uh-huh. Parlem el diputat de Bomberos que ens expliqui este plan en més deteniment.
Uh-huh. I si ahir parlàvem de que Nules tenia un Consell de Seguretat per veure que la gent no anara als casals durant les festes patronals que s'han suspès, ara el toca el turn a Borriana, que està preparant un decret per impedir les celebracions en els casals de penyes durant les festes de la Misericòrdia.
Uh-huh. Pues serà el que tindrà que recorrir totes les poblacions, sí. Perquè és el que dèiem ahir, sense voler te porten al puesto.
Més vigilància i més de tot.
Saps què ha passat en juliol? Ens ha enviat la nota de premsa la Direcció General de la Guàrdia Civil, Comandància de Castelló, i ha dit que 181 conductors passen a disposició judicial durant el passat mes de juliol per delits contra la seguretat vial. La província de Castelló s'ha actuat contra 9 conductors, uns perquè no tenien el permís de conduir o la llicència, concretament 16, perdó, concretament 9, i 16 per conduir baix els efectes de l'alcohol, 2 per conduir en drogues a l'organisme i 1 per conducció temerària. També en la província de València s'ha actuat contra 26 conductors per no tindre el carnet de conduir, 39 per conduir baix els efectes de l'alcohol, 2 per conduir de forma temerària i 1 per conduir en drogues dins de l'organisme. I també en Alicant van ser 27 per no tindre el permís de conduir, 56 per estar baix els efectes de l'alcohol, 1 per conduir de forma temerària i 1 per abandono del lloc de l'accident. Ojo, en Alicant sí que han tingut algo no massa habitual i ha sigut l'abandono del lloc de l'accident, però estem veient que sí que és cert que el que més mos està afectant és conduir baix els efectes de l'alcohol. 16 en Castelló, 56 en València i 39 en Alacant.
Pareix mentira, Susana, en les campanyes de conscienciació que n'hi ha, saben el perill que comporta, no? Que ja no te pots matar tu a sol, sinó al que està davant de tu, que si tens un accident amb altra gent, famílies, xiquets, Sabem totes les vides que es perden per culpa dels accidents durant tot l'any i que la gent encara no siga conscient de que si vas a agafar el cotxe no begues. I si tens que beure, pues, hi han altres opcions, com són els taxis, com són els transports públics... fer esforços, no? Jo crec que no és tan difícil.
El que també me crida per l'atenció és la conducció temerària. Encara hi ha gent que és així a kamikaze, no molts, perquè en realitat en un mes han trobat en Alacant un, en València per conducció temerària també un, i en Castelló per conducció temerària un, també. És dir, la conducció temerària no tant, però sí que és veritat que el que està golpejant-nos fort és això, conduir i beure. Està renyit.
Sí, sí, sí.
Oblida'ns, està renyit. I durant el mes de juliol, és dir, en un mes, ens trobem exactament en 111 persones denunciades en les tres províncies per conduir baix els efectes de l'alcohol. Les drogues en molt... vamos, és una... ínfima part del al costat dels efectes de les begudes alcohòliques. Algo que també m'ha llamat molt l'atenció, Maria, ha sigut és que estic veient valles publicitaris que anuncien altra volta les begudes alcohòliques.
Això sí que és estrany, no?
Això era algo que s'havia erradicat i que estan tornant a aparèixer. Per lo vist, poden tindre llicència de valles publicitàries per anunciar begudes.
Sí, és veritat. Jo sí que he vist en alguns jocs de ginebres inclús, i clar, no crec que siga el millor puesto per difondre aquest tipus de beguda en la carretera, no?
Sí, a mi em va sorprendre i no em va agradar massa. Pense que tornem a...
enrere, sí.
La Guàrdia Civil també ens deixa un telèfon, en este cas el telèfon que tenim ací, que és la nostra oficina perifèrica i l'oficina de Castelló. El telèfon és el 964-22-46-00 i també s'hi disposa d'un mòbil que és el 628-140-655. I aquest telèfon està a disposició de totes les persones, tots els ciutadans, per a qualsevol problemeta posar-se en seguida en contacte amb la Guàrdia Civil.
Sobretot ara que ve de cara a les vacances, no? Hi ha molta gent que està de vacances, però a la segona quinzena també hi haurà gent. Hi ha que prebrinde que encara que nosaltres estem de vacances, si tenim que agafar el cotxe, sobretot per la nit, que no vegam.
I això són 81 conductors que durant el mes de juliol han sigut persones incíviques. Pues això, demanem que algo de senderi, algo de precaució i unes bones sancions per a que no tornin a repetir.
I una lliçó també personal per a que no els torni a picar això de conduir amb els efectes, no, de l'alcohol i de les drogues.
Forma temerària, abandonar en un accident el lloc de l'accident, que me pareix terrible.
Sí, sí.
Terrible. I també els efectes de la droga, que també s'han trobat dins dels organismes d'aquestes persones que les han multades. 12 i 13 minuts. Tenim el primer convidat ací? Primer convidat que tenim?
El que vulguis passa, estan tots ahí esperant-nos.
Els hem donat cafè.
Sí, cafè i vermut, qui ha decidit?
Els hem tratat bé,
Com sempre, aquí no tratem nosaltres bé.
Vale. Pues es comencem, si te pareix, per a Adrián Casabó, que és regidor de l'Ajuntament de Vila-real. El Partit Popular ja té accés a aquesta documentació que li demanaven a l'alcalde José Benlloc del Vicente García Nebot, el director general d'Urbanisme, i que ells, com l'alcalde José Benlloc, en el moment en què el van demanar, en octubre del 2019, els va dir que per causes obertes no els ho podia proporcionar, considerava que no era ètic. Ho van portar va estimar el juez, el jutge, i l'alcalde no apel·larà i finalment els donarà accés a aquesta documentació. No obstant, anem a sentir la versió d'Adrián Casabó, que és l'actual concejal de l'Ajuntament de Vila-real i va ser el que va anar a denunciar aquest cas.
Estás a la 92.2 FM. Yeah! Extincas es especialista en sistemas de prevención de incendios para empresas y particulares. Además, realizan estudios para la señalización en evacuaciones y formación con fuego real para grandes empresas. Extincas es sinónimo de calidad y competitividad de la mano de los avances tecnológicos más eficaces. Para tu tranquilidad y la de los tuyos, Extincas desde 1996 a tu servicio. Polígono Industrial La Plana, Almazora, teléfono 964 24 54 41.
Alobagen, concesionario multimarca en calle Blasco Ibáñez, frente tribuna Estadio de la Cerámica. Alobagen, tu concesionario de confianza, certificado por Grupo Volkswagen.
No te preocupes. Cristalería Brock. Carpintería de aluminio, mamparas de baño, mosquiteras, acristalamientos, puertas y persianas. Cristalería Brock, una atención cuidada, rápida y eficiente a cargo de profesionales cualificados. Cristalería Brock, exposición y venta en calle Vicente Sanchiz, 68 de Villarreal.
¿Te apetece ir a tomar algo fresquito?
Uf, genial, que hace mucho calor.
¿Y dónde podemos ir?
¿Qué te parece a la cafetería Heladería Roma? Tienen granizados, helados y bebidas refrescantes.
Perfecto. De paso comeré algo, que estoy desmayada.
Cafetería Heladería Roma, Avenida Río Ebro, de Villarreal.
Citricultor. Controla todas las especies de ácaros de tus clementinos y naranjos con Dinamite, el último acaricida de Certis de alta eficacia y persistencia, respetuosos con la fauna auxiliar y con un nuevo modo de acción para evitar resistencias. Adelántate y pide Dinamite en tu punto de venta habitual. En Certis, escogemos trabajar hoy por la agricultura del mañana.
No cargues con más peso. Aguacas, distribuidor de aguas minero-medicinales para empresas y particulares. Aguacas, agua de vejí, sorotana, benasal, cortes y solán de cabras. Tú eliges la calidad, marca, formato y tamaño. Con Aguacas ahorrarás en esfuerzo, tiempo y dinero. Infórmate en el 964 10 39 40 o en aguacas.com.
Estuditecle retoma sus clases presenciales manteniendo sus clases online. Comenzamos con nuestros cursos de mecanografía audiovisual, entre otros. Llámanos para tu inscripción al 964-521548, calle Molino 11, Villarreal.
De Villarreal, el seu regidor per al Partit Popular, Adrià Casabó, molt bon dia.
Molt bon dia.
Mire, vaig a llegir unes declaracions que vostè ha fet, i són públiques, on diu, quan portava poc més de 4 mesos com a regidor a l'Ajuntament de Villarreal, vaig haver d'acudir a la justícia després de que l'alcalde vulnerara un dret fonamental que tenim el regidor, com és l'accés a la informació municipal. Vostè parla de l'alcalde José Benlloc.
Sí, correcte, així és.
I què era el que vostè demanava i què és el que li van negar?
Sí, mira, m'agradaria per a que els veïns també entenguen de què estem parlant exactament, perquè això es remunta a l'any passat. Sí que m'agradaria fer un poc de memòria, no? Si recorden, l'any passat, en juliol de 2019, farà un poc més d'un any, el president de la Generalitat, Ximo Puig, nomena com a director general d'Urbanisme el socialista Vicent García Nebot. Just uns mesos després, la justícia comença a investigar a este senyor, a qui se li acusa presumptament per diferents causes de falsificació de documents. García Nebot, que com li dic havia sigut nomenat director general d'Urbanisme en la Generalitat, havia aconseguit importants contractes abans de ser nomenat director general d'assessorament en diferents ajuntaments que tots tenien un denominador comú, que era que estaven governats pel Partit Socialista. També a Villarreal coneixíem que aquesta persona i les seues empreses havien tingut relació amb l'Ajuntament, havien tingut diferents contractes i per tant volíem saber no perquè així en aquest moment hi haguera cap investigació, però sí que coneixíem en altres ajuntaments, volíem saber en què consistien aquests contractes, quants diners havia gastat l'Ajuntament de Vila-real amb el senyor García Nebot per aquests treballs d'assessorament i conèixer un poc esta realitat. També recordaran que inclús alguns parlaven de que el senyor García Nebot, per tota la feina que feia l'Ajuntament de Vila-real, era un poc el regidor d'urbanisme en la sombra, no? Per tant, tenia una relació important en l'Ajuntament de Vila-real. En aquestes denúncies inclús se parla de que havia aconseguit fer una fàbrica de plates en moltes administracions. Nosaltres consideràvem que just així a Vila-real, que el Partit Socialista havia basat part de la seva estratègia política en una sèrie de plates, de sentències que ells diuen contra actuacions anteriors que havia fet el Partit Popular, pensaven que encara era més important conèixer quina havia sigut la relació d'esta persona en l'Ajuntament de Vila-real. En aquest moment, en octubre de 2019, jo com a portaveu adjunt del Partit Popular demane a l'equip de govern poder accedir a tots aquests contractes, factures, amb aquest senyor, amb el senyor García Nebot, del Partit Socialista, per conèixer aquesta relació. Perquè pensava ja no només perquè era algo que volia saber el Partit Popular, sinó perquè entenem que això s'ha pagat en diners dels veïns i veïnes de Vila-real, que hi ha una investigacions obertes pel que ha fet aquest senyor en altres ajuntaments, i pensàvem que els veïns de la nostra ciutat mereixien conèixer quants diners havia gastat l'Ajuntament de Vila-real i en quins conceptes, no? Uh-huh. El 7 de novembre, uns dies després d'aquesta petició, l'alcalde José Benlloc declara secrets tots els expedients, documents, informacions relacionades amb el senyor García Nebot i les seues empreses. Per tant, l'oposició no pot accedir a aquesta informació i, per conseqüència, ningú veïn de Vila-real pot conèixer en què s'havia gastat l'Ajuntament i quina relació tenia l'Ajuntament amb aquesta persona del Partit Socialista. Com dia vos tenen aquestes declaracions, jo feia poc més de 4 mesos que estava com a regidor i entenia que això era un dret fonamental que jo com a regidor elegit pels veïns de Vila-real tenia, no? I per tant així ho vaig entendre i vaig decidir per a que el grup municipal popular i tots els veïns de Vila-real, com li dic, tingueren accés a aquesta informació i iniciar aquest procediment contenciós administratiu. Uh-huh. Durant aquest temps, això, com li deia al principi, fa més de 10 mesos, en gener d'aquest any l'alcalde intenta endarrerir tot el possible aquest procediment. I el que pretenia era que aquest procediment hi presentava un recurs per a que anara per la via ordinària, el que haverà fet encara retrasar-ho més, i no per aquesta via de protecció dels drets fonamentals, que és el que pensava el Partit Popular que s'havia vulnerat i que ara és el que diu la justícia que s'ha vulnerat. En aquell moment, a principi d'any, la justícia diu que no, que ahir hi havia una possibilitat de vulneració de drets fonamentals dels regidors i, per tant, seguia la tramitació que s'havia iniciat. I esta setmana pues, arribem al que coneixem, que és Juzgat Contenciós Administratiu número 1 de Castelló, pues condemna l'Ajuntament de Vila-real perquè s'ha vulnerat aquest dret a la informació. Li diu que té un plaç de 15 dies per a mostrar aquesta informació als regidors de l'oposició que l'havien sol·licitada i, a més, condemna l'Ajuntament a pagar les costes que ha generat aquest procediment.
En este cas, dilluns concretament per la vesprada, l'alcalde José Benlloc fa declaracions de que no va apel·lar, que t'hi pondrà a la seva disposició els documents i que no els va posar a la seva disposició perquè en aquell moment estaven els casos oberts, les causes estaven obertes i per tant no podia fer ningun tipus de... no podia fer ell ningú tipus de declaració i tampoc volia que tingueren accés a aquests documents fins que no tingueren les causes tancades de García Nebot.
Correcte, això és el que conta l'alcalde el dilluns i conta la versió com a d'ell li interessa, no? Mira, jo ahir de matí vaig anar a tallar-me el moño i un veí me para per a parlar-me d'este tema, perquè clar, havia llegit en un mitjà de comunicació Benlloc abre a l'oposició en los contratos con García Nebot tras el archivo de la denuncia del PP. Clar, la gent que llegeix això entenc que creu que així el fallo ha sigut a favor de l'alcalde i l'Ajuntament i en contra del Partit Popular,
quan
cas, no és així.
Vostè està llegint un mitjà de comunicació públic que fa aquesta declaració,
clar.
Però aquest article no estava ben redactat.
Ja, no estava redactat, però jo que sí que he sentit les declaracions de l'alcalde també i les he llegit el comunicat que envia l'Ajuntament. Allí en cap cas parla de que s'ha condemnat l'Ajuntament per aquesta actuació que ha tingut i per aquesta decisió de l'alcalde. En cap cas parla de que s'ha obligat a l'Ajuntament a pagar els costos del procediment. Per tant, colta una veritat disfressada. I entenc que aquest veí me parara per a dir-me això perquè el que se suposa i el que suposen els veïns és que el seu alcalde conta la veritat sempre i no enganya els veïns.
Sí, però...
És el que hauria de ser, o sigui, sí. Entenga i se veï, no?
El que vostè està dient en el mitjà de comunicació, que a més està publicat i vostè el té ahir, uh-huh. És, si vol dic jo el nom del mitjà de comunicació, no tinc problema, perquè està redactat i és públic. A veure, me'l deixa? És que no el veig, a veure, un momentet, és el Mediterrània, vale, en el Mediterrània han redactat aquesta notícia, però el que jo li preguntaré a l'alcalde en aquell moment, i l'alcalde sí que ens fa saber que no, que sí que l'han admitida, però que ell no va apel·lar-la, això és el que ens diu a nosaltres, i que en aquell moment no us ho va proporcionar perquè les causes obertes, val? Clar, jo entenc que vostè, ante aquest article que han escrit, se sent que molest. Uh-huh. Però això seria algo que no hauria d'aixecar-li a l'alcalde. A nosaltres sí que ens va ja no fer parle, les declaracions.
Ja no li parlo només d'aquest uh-huh. article en concret i de com està escrit aquest article, sinó de les declaracions que fa l'alcalde i com intenta que aquesta condemna que n'hi ha contra l'Ajuntament de Vilaral per una decisió seua, uh-huh. i per això des del Partit Popular el que demanem és que les costes d'aquest procediment no les pague l'Ajuntament de Vilaral, no les paguen els veïns, sinó que les pague directament del seu bolsillo l'alcalde de la ciutat, perquè és el que decidís. Mira, l'alcalde és abogat i sap perfectament que això anava a acabar així, perquè sap que, entre altres coses, els regidors, encara que estiguem a l'oposició, tenim dret a l'accés a aquesta informació. No n'hi havia cap de les investigacions obertes contra el senyor García Nebot directament en l'Ajuntament de Vilareal. Per tant, no hi havia cap problema. Uh-huh. I és que això, desgraciadament, ara estem parlant d'este cas i que la justícia i el Partit Popular diu que recorre la justícia per a defendre un dret que té. També és important dir que el Partit Popular i els regidors del grup municipal, quan anem a la justícia, ens toca pagar dels nostres diners aquests procediments si volem defensar els drets que tenim, i en canvi l'alcalde de la ciutat ho fa amb els diners de tots els veïns i veïnes de Vilareal, no amb els seus propis, que això és una diferència important. Però pel que me comentaves de com se ven això, l'alcalde sí que intenta maquillar un poc aquesta sentència que sabia que era contrària. I com li deia, desgraciadament això és una pràctica habitual en l'Ajuntament de Vilareal, que els regidors de l'oposició tenim serioses dificultats per accedir a molta documentació i al final per a fer la nostra tasca d'oposició. Jo li fico un exemple. Si en aquesta casa vinguera algú a fer una auditoria, no tindria massa sentit que la persona que estan auditant fora ella la que decidirà quan van auditar-la, de quina manera, quina documentació va ensenyar i quina no. Al final, una de les tasques de l'oposició és fiscalitzar al govern. Si se limiten, a qui has de fiscalitzar te limita i decidís com, quan i de quina manera has de fiscalitzar-lo, evidentment, i sa fiscalització se perd. I com te dius que hi ha molts exemples d'això. Mire, des de la legislatura passada, per exemple, es va aprovar en el plenari que de manera trimestral l'equip de govern oferiria a l'oposició l'estat d'execució del pressupost. Això és molt important perquè els regidors de l'oposició puguen fer un control del gasto en l'Ajuntament i inclús per a fer propostes reals que s'ajusten a la realitat econòmica de l'Ajuntament, no? Pues això contínuament s'incomplís aquest acord. Tot aquesta sentència és que l'alcalde diu que ve pagant des de 2011, seguim sense poder accedir a cap d'aquests documents. En l'últim plenari, en el mes de juliol, sense anar més lluny, hi havia un punt de l'ordre del dia en què s'havia d'aprovar un expedient de suplements de crèdit, per tant, en els que els regidors havíem d'emetre el nostre vot i, per tant, tenim una responsabilitat quan emetem aquest vot, i hi havia uns expedients del jurat d'expropiació als quals el Partit Popular ni cap partit de l'oposició va tindre accés abans d'emetre el seu vot. No? Uh-huh. Per tant, no és només en el tema de les factures de García Nebot, sinó que és en molts altres assumptes on els regidors de l'oposició haurien de poder accedir a la documentació, perquè al final ja no és perquè els regidors vulguem accedir, sinó perquè tenim dret i perquè els veïns tenen dret a través dels seus representants a conèixer com se gasta els diners l'Ajuntament de Vilareal i a conèixer, pues en aquest cas, si hi havia quins diners s'havia gastat l'Ajuntament de Vilareal amb el socialista Vicent García Nebot i quin tipus de contractes i d'assessorament estava fent esta persona a l'Ajuntament de Vilareal.
Sí, en aquest cas, si hagués apel·lat l'alcalde al que vostès li han demanat, haver guanyat una altra vegada una quantitat de temps i ho haurà fet un poc més llarg.
Sí, però el final haguera sigut el mateix i ell ho sap, no? I per això no recurrís aquesta sentència.
El fet de que no apele i que els mostre la documentació és algo que ja ho he dit, ho ha fet públic i suposa que ja no se tiraran res, però el que no puguen accedir a aquestes altres documentacions que vostès els demanen, per què? És dir, quan vostè li pregunten o li argumenten que és simplement perquè volen saber què és el que està passant i perquè volen fiscalitzar aquella part que els ciutadans volen que vostès que els han votat i volen que fiscalitzen, que per què no els ho entrega? Li ho pregunten.
Clar, nosaltres ho reclamem perquè pensem que és un dret, no? I ells moltes voltes pues, declaren secrets perquè diuen que ahí pues, hi ha documentació que el Partit Popular o un altre partit pot utilitzar, perdonen, esta documentació és de l'Ajuntament de Vila-real, no és del Partit Socialista. I clar, moltes d'aquestes coses, evidentment, si accedim a la informació tal qual és, pues, moltes de les estratègies i de les línies que el Partit Socialista i aquest equip de govern ven de cara als veïns per a intentar debilitar altres partits, pues, evidentment se demostraria que no són així, no? En aquest cas, jo no sé què tindria el senyor Benlloc a amagar per aconseguir tindre 10 mesos aquesta informació amagada, no? Si no hi ha res que amagar,
es que jo
es
lo que
mostra
li, lo
i que
es veïns poden morir-se
sense cap tipus de problema.
La diferència que n'hi ha de que li entrega vostè lo de García Nebot, d'estos contractes, i li l'entregue, no sé, el mes que ve, o no tinc ni idea, a que li la queran entregar l'octubre del 2019.
Pues que el Partit Socialista ha tingut 10 mesos aquesta informació amagada i els veïns han estat pues, pràcticament un any sense conèixer aquesta informació, no? Quan en aquell moment pues, estava investigant-se com dia aquesta persona que,
però
encara,
les causes,
que encara té causes obertes, però molt que l'alcalde de la ciutat diga que no, sí que hi ha una causa que s'ha arxivat, però quatre causes del senyor Vicent García Nebot segueixen obertes en este moment. Una està tramitant el juzgat d'instrucció número 2 de nules, que està pendent de citar a les parts a declarar després que se suspenguera la vista prèvia en el mes de febrer, no? Però per tant hi ha causes que siguin obertes i per tant sí que hi ha altres administracions que estan en aquest procés d'investigació per veure si hi ha realment com presumptament pareix, pues, hi ha algun tipus de trama per a que este senyor aprofitara els ajuntaments o les administracions on estava el Partit Socialista per a tindre algun tipus de benefici.
Clar, ara, parlant d'això, pues, és que mos is a col·lació, no? Del partit de Podemos, d'Unidas Podemos, en este moment també s'està parlant de les financiacions. Al final, vostè el que deixa veure entre línies és que és una forma de financiar-se també del Partit Socialista.
No, jo això no ho sé. El que jo sí que sé és que, evidentment, esta persona i les seues empreses, des de que comença a governar el Partit Socialista en moltes administracions, pues comença a treballar d'una manera important, no? I ho hem vist també, i coneixerem ara exactament a l'Ajuntament de Vila-real quines quantitats són les que ha facturat esta persona, per quins conceptes, per quins treballs, i això sí que és un fet evident que esta persona i les seues empreses, allà on governa el Partit Socialista, pues han tingut una relació important, no? Evidentment, això correspondrà a la justícia, que entenc que és el que està investigant, si hi ha alguna cosa més allà o no, no?
Què li pareix? Necessita un quart institut o no necessita un quart institut?
Mira, el Partit Popular en este sentit ha sigut coherent i ha mantès la mateixa línia sempre. Altres, com el Partit Socialista, no poden dir el mateix, no? Nosaltres, en el 2015, ja en el programa electoral portàvem demanàvem esa construcció del quart institut a Vila-real. El Partit Socialista també ho feia, inclús en les últimes eleccions, en el seu programa electoral, parlava del quart institut, i el que sorprèn és que ara l'alcalde de la ciutat deixa de pelear per aquesta infraestructura que creiem que és important per a Vila-real. Per què és important? Hi ha una zona de la ciutat, que és la zona nord, on hi ha col·legis com l'Angelina Abad, com el Bisbe Pont, com Botànic al Duc, hi ha una sèrie de col·legis allí importants, Escultor Ortells, tots aquests alumnes, quan acaben en la seva escolarització de primària i han de passar a secundària, molts han de desplaçar-se fins al Broc i Llop, que està just a l'altra punta de la ciutat, no? Evidentment, una ciutat com Vila-real, de 50.000 habitants, crec que ha de tindre aquest quart d'institut, que això permetria que els alumnes no hagin de desplaçar-se a l'altra punta de la ciutat com dia i permetria ampliar també no sols l'oferta de secundària i de batxillerat, sinó també la de cicles formatius, que per a una ciutat com la de Vila-real, la veritat que queda molt curta, no? El que haurà d'explicar l'alcalde de la ciutat és perquè ara deixa de reivindicar aquesta infraestructura que el Partit Popular considera que és important i que cal recordar que ell i el president Ximo Puig en 2016 van anunciar que estava dins del mapa d'infraestructures educatives que anaven a construir-se i que en 2019 estaria ja aquest institut a Vila-real. I ara parlem de que no sabem ni si tenim els terrenys, ni si val la pena demanar-lo o no, no? Uh-huh. Hi ha moltes infraestructures educatives a Vila-real que estan pendents, no només i quart d'institut, seguim parlant de la sede pròpia per a l'Escola Oficial d'Idiomes, l'escultor Ortells Nou, que l'any passat també, després d'aquests problemes d'aluminosi que es van detectar, es van comprometre a construir un nou col·legi d'escultor Ortells, i a dia d'avui no sabem ni tan sols on va ubicar-se, i l'única inversió que s'ha aconseguit, afortunadament, però hem tardat 7 anys, i 7 anys han estat els alumnes d'infantil del Carlos Altou en barracons, i ara per fi, aquesta és l'única inversió que hem aconseguit a Vila-real en matèria educativa, no? I vem altres ajuntaments, jo ahir parlava amb gent d'Almassora, per exemple, que han aconseguit dues escoles noves, un altre institut, una inversió de més de 20 milions d'euros, i Almassora governa també el Partit Socialista, no? Per tant, es demostra que aquesta mala relació entre benlloc i compromís al final està perjudicant els veïns i veïnes de la nostra ciutat.
L'alcalde lo que deia era que encontrar un terreny de 8.000 metres en este moment era un moment difícil per a trobar-lo, però vostè està convençut que Marçà sí que ens construirà el col·legi a Vila-real?
A veure, és un compromís que ja no Marçà, que el president de la Generalitat, que digui jo que un poc més de poder que el senyor Marçà tindrà, perquè presidís la Generalitat Valenciana, es va comprometre públicament a Vila-real en 2016 a que en 3 anys aquest institut estaria, no? Per tant, i si ja en 2015 parlàvem d'este quart d'institut, crec que hi ha hagut temps suficient com perquè l'Ajuntament trobe una ubicació per a poder oferir-la a la conselleria i que comencen aquestes obres, no? Més ara en un moment com el que estem vivint, en què va ser necessari aquests espais, no? Ja coneixíem esta setmana com alguns instituts de Vila-real ja han anunciat que a partir de setembre no van a poder garantir la presencialitat diària de tots els alumnes per les mesures que derivades de la pandèmia hi ha que aplicar, no? O sigui, hi haurà alumnes de secundària que no podran anar tots els dies al seu institut perquè l'institut no pot garantir aquests espais amb les mesures de seguretat, de distància que fan falta, no? Per tant, encara ara més motiu per a reivindicar aquesta infraestructura per a Vila-real.
Sentint-lo parlar i les reivindicacions que vol per al seu poble, jo li diria lo de Marçà, perquè van estar així els regidors de Compromís, crec que va ser ahir, sí, ahir, i ens van dir lo del quart d'institut, que ells el volen i que si Marçà no diu que sí, òbviament, tenint el terreny, que ells els l'exigiran. I sap lo que passa? Que jo al sentir-lo a vostè els veig més pròxims que mai. A mi això me recorda a Manolo Vilanova i Maria Gràcia Molés.
No, a veure, en molts temes, evidentment, encara que ideològicament estem molt lluny de l'actual compromís, probablement en aquest bloc del que tu me parles, pues hi havia a nivell ideològic molts més punts en comú que pugui haver en l'actual compromís, però cert que a nivell municipal hi ha molts temes en què, evidentment, no té cap sentit que ens mostrem contraris perquè veiem les necessitats que té la ciutat. I entenc que la gent de Compromís també les veu, no? I si entenem que fa falta un quart d'institut perquè això permetís millorar l'oferta educativa en secundària, en batxillerat i en formació professional que hi ha a Vila-real, per què no, encara que siguem partits que ideològicament pues estem a una distància important, puguem sumar-nos i reivindicar coses junts, no? Crec que això també és el que ens demanen els veïns, que a banda deixem a banda aquests temes ideològics que a voltes són els que predominen en la política i que ens centrem en aquelles coses que són importants per als nostres veïns, no? I si hi ha coses en les que coincidim en Compromís o en el Partit Socialista també ho hem fet en alguna ocasió, pues no hi ha cap problema en dir-ho.
Què li pareix que el govern central ens demana els remanents als ajuntaments?
Pues evidentment és una mostra més de com està gestionant aquest govern tota aquesta situació, no? Crec que és un palo important per a molts ajuntaments. Això va crear diferències entre uns ajuntaments o altres i al final van a ser els veïns els que van a veure's afectats, no? I van haver veïns que no van a veure en el seu ajuntament ni un euro d'aquests 5.000 milions que van a posar-se a disposició dels ciutadans, no? A través de les administracions. Pues, per tant, una mala notícia una vegada més, que el Partit Popular en el Congrés dels Diputats pues, va pelear per a que aquesta tramitació parlamentària es modifique, i al final és una decisió que arriba per el bo de qualitat del president de la Federació de Municipis i Províncies, que és el socialista Abel Caballero, no?
Sí, en este cas el primer edil de Saragossa és el que ha organitzat una reunió de distints alcaldes d'Espanya, entre ells Madrid, València, Saragossa, Cádiz. Ell ha organitzat de diferents partits polítics. Estic parlant-li. En aquest moment s'han unit partits tan dispars com poden ser Esquerra Republicana de Catalunya i el Partit Popular.
Sí, sí, no. És que
en este tema, un front comú.
En este tema estan tots els partits d'acord, excepte el Partit Socialista, no? Que s'han rocat en esa posició, i esperem, no? que això canvi. Però és, com li dia, una mostra més de la forma de governar que té el senyor Pedro Sánchez, i que evidentment pues, han tingut serioses dificultats per a controlar la pandèmia, i ara anem a veure com van a tindre serioses dificultats en controlar la crisi econòmica que tenim també damunt la taula, no? I pues, evidentment, com comentava vostè, no? Si partits tan dispars com Esquerra Republicana, Podemos o el Partit Popular
Andalante Andalusia
vale, es posen d'acord, pues, evidentment jo crec que el Partit Socialista haurà de fer una reflexió important de com està fent les coses.
I sobretot perquè, a més, en la Federació Espanyola de Municipis i Províncies, l'únic representant d'Unides Podemos era un alcalde de Ribas García Madrid, i era l'alcalde d'allí, ell se va abstindre, és a dir, no va donar el vot a favor.
Clar, ho veiem i ho anem a veure molt més ara, i ese distanciament entre el Partit Socialista i Podemos, no? Ahí, com dies, pues, coneixíem també que Podemos va ser investigat per finançament irregular del partit, i tots recordaran, no?, quan el senyor Pablo Iglesias va accedir al poder, i de quina manera va accedir al poder, i com va llevar a un govern legítim que hi havia amb una moció de censura, no? Pues ara jo crec que han passat moltes hores ja, i no coneixem encara que el senyor Pablo Iglesias hagi presentat la dimissió, que és el que va dir que faria en el moment en el que el seu partit fora investigat per algun tema de corrupció.
En este cas té dos causes obertes.
Així és, correcte. I ahir també el president del govern haurà de dir alguna cosa,
no?
Entenc, sí. Però clar...
Adrià Casabó, parlaríem d'esta i de moltes coses. Espero que no tardi més temps en vindre, si no se'ns acumulen més coses per parlar.
Sí.
Moltes gràcies per haver estat així, sí, molt bon dia.
Moltes gràcies a vosaltres, i bon estiu als veïns i veïnes de Vila-real.
Ràdio Vila-real, 92.2, freqüència modulada.
Busquem dones de la província amb una idea emprenedora, autònomes i empresàries que vulguin donar un gir al seu negoci. Si compleixes aquests requisits, ets la candidata ideal per al programa Empren i dirigis en femení. Més informació a peconomica.dipcas.es. Fem territori, Diputació de Castelló.
Acabe de rebre l'última factura de telèfon i he pagat una barbaritat.
Però com és això?
Cada volta pague més.
I per què no vas a tu mòbil? Ai, a Manolo.
A Manolo? I sé qui és?
Dona Manolo, el fill de Manolito Folk, el que era futbolista, no saps que té una tenda de telefonia a l'avinguda Francesc Tàrrega? Jo vaig anar i ara pague la meitat. Tinc el mateix i, a més, vaig comprar un telèfon nou a molt bon preu.
Xica, demà mateix vaig...
Tu mòbil, tu eliges telefonia fixa, mòbil, fibra, al millor preu en avinguda Francesc Tàrrega 53 de Vila-real. Vine i paga menys per la teua factura.
En Setu Vivanta nos adaptamos con responsabilidad a la nueva normalidad. Atenderemos de 10 de la mañana hasta las 9 de la noche, en horario ininterrumpido. Llama y pide tu cita en Setu Vivanta al 964-506745, Avenida Pío 12, número 30, Vila-real. Y disfrutaremos juntos del verano, que es de todos.
Desde Embutidos Flor agradecemos a nuestros clientes su fidelidad a nuestros productos. Nosotros seguiremos trabajando para ofrecer lo mejor. Embutidos Flor, calidad, precio y cercanía. Lo natural es sano.
Un simple gesto con el móvil puede salvarte el día o las vacaciones. Activa el pago móvil de Grupo Cooperativo Cajamar y lleva tus tarjetas siempre contigo con total seguridad. Más información en nuestra web. Grupo Cooperativo Cajamar. Distintos desde siempre.
Más información en las oficinas de Caixa Rural Vila-real.
Clínica Dental Llopis Díaz, tu clínica dental de confianza en Vila-real. Hemos adaptado nuestras instalaciones con las máximas medidas de seguridad, prevención y protección de nuestros pacientes en la lucha contra el COVID-19. Además, hemos instalado en nuestra clínica un sistema de purificación del aire de calidad hospitalaria mediante luz ultravioleta y desinfección por ozono, para que cuando vengas a nuestra clínica de lo único que te preocupes es de tu sonrisa. Ven y conoce nuestra forma de pago personalizada para todos tus tratamientos odontológicos. Conócenos en nuestra web www.clinicayupisdiaz.com o llamando al 964-529048. Te informaremos. Clínica Dental Llopis Díaz, porque tú eres lo más importante. Llama ya al 964-529048.
A nosaltres la regidora Noelia San Blas de Relacions Institucionals, perquè ella és la responsable del registre de la voluntariat del Covid-19. Molt bon dia, Noelia.
Molt bon dia.
Fan un comunicat i diuen que, donant la situació actual, l'Ajuntament de Vila-real ha decidit donar continuïtat al projecte del voluntariat que s'ha de fer durant el Covid, no?
Sí, així és. Durant l'estat d'alarma i el confinament es van veure que hi havia, van haver moltes mostres de solidaritat que es van arribar a l'Ajuntament. Aleshores, en aquest moment vam decidir crear un registre del voluntariat per a canalitzar totes aquestes mostres d'ajuda i de solidaritat que havien anat arribant a l'Ajuntament de Vila-real, i també per a coordinar-los i organitzar-los de manera que el que volíem fer en aquest moment d'estat d'alarma i de confinament era evitar la propagació del virus i evitar exposar a la gent al virus, no? Aleshores, en aquest moment es va crear el registre del voluntariat en coordinació amb Protecció Civil i Creu Roja, un registre del que vam estar designats responsables el company regidor José Ramon Ventura Chalmeta i jo mateixa, i sempre treballant en coordinació amb Protecció Civil. El que vam fer va ser anar recibint totes aquestes mostres d'ajuda i de la solidaritat, com dic, no? Aleshores, el que vam veure és que van ser moltes les persones que es van apuntar, van ser moltes les mostres d'ajuda que es podien fer, i en aquell moment és d'estat d'alarma, de confinament més dur, si podríem dir, el que vam fer va ser activar a la gent estrictament necessària. En aquest moment se van activar les tasques de desinfecció amb els llauradors que s'havien apuntat, les tasques de confecció de mascaretes, els makers de confecció també de pantalles. Aquesta gent sí que la vam tindre activada al 100%, és gent que ja de manera altruista havia mostrat la seva solidaritat, i nosaltres el que vam fer va ser coordinar-los de manera que no els exposàvem al virus. Protecció Civil eren els encarregats d'anar a les seues cases, recollir les mascaretes, entregar-les al lloc on feia falta, als makers, les pantalles, coordinar als llauradors, sempre tot pensant en que el virus no es propagara, i així podem dir que a Vila-real, per sort, no van ser moltes les necessitats que van tindre, i les que van haver en aquest moment més dur de la crisi en la que estàvem tots confinats, van ser totes coordinades i organitzades, no? Aleshores, el que havíem vist ara, amb la nova normalitat, la situació que estem vivint, hem de recordar que la crisi sanitària no ha passat, ens trobem immersos en una crisi sanitària, i aleshores el que vam voler fer va ser donar continuïtat a aquest registre. I en aquest moment és les tasques en les que ens trobem ara.
Continuïtat a aquest registre significa que pot seguir apuntant-se gent, no?
Exacte, correcte. Pot seguir apuntar-se gent que encara no s'havia apuntat, per seguir apuntar-se, i tots aquells que s'han apuntat, com que a tots no es vam activar en aquest moment, ens hem adreçat a ells, els hem explicat quins van estar els motius de no activar-los a tots, d'activar estrictament aquells que van ser necessaris en el moment en el que ho eren, i demanar-los i preguntar-los si estaven en disposició de seguir actius, no? Perquè també la situació ha canviat. En aquell moment la gent estava confinada, la gent no anava a treballar, la gent estava en lo que havíem de, en aquell moment, en el lema que tot el país estàvem, no? Uh-huh. El quedat a casa, no? Aleshores, clar, ara mateix la situació ha canviat, la gent ja està treballant, la gent ja fa una certa activitat, aleshores la gent que en aquest moment sí que estava disposta i disponible, segurament ara la seva situació ha canviat, no? Aleshores, els 332 que estaven apuntats ens hem adreçat de nou, els hem preguntat, a part d'explicar-los com havia estat tot el funcionament en tot el moment, els hem preguntat quina és la seva disposició, i d'eixos vora 66 persones en aquests moments ens han dit que seguissin en disposició d'ajudar i de que estan dispostos a que l'Ajuntament de Vila-real, a través de Protecció Civil, en qualsevol moment es puga requerir per a les tasques que facin falta.
N'hi havia comentaris, la gent parlava, és un voluntariat sense ànim de lucre, és dir, no rep cap aportació econòmica.
Correcte, és un voluntariat sense ànim de lucre, una mostra de solidaritat. El que ha vingut a demostrar aquest registre és que Vila-real és una ciutat molt solidària i en un moment com aquest s'ha demostrat, i des d'ací, evidentment, agrair a totes les persones que en aquest moment se van apuntar, que van decidir ficar-se a disposició de l'Ajuntament de Vila-real per al que farà falta, no? També des d'ací agrair-los el que comprengueren i entengueren que la situació era difícil, que havíem tots de quedar-nos a casa per evitar la propagació del virus. Aleshores, dels 333 persones, com dic, al 100% han estat activats els llauradors, en les tasques de desinfecció, les dones cosidores de la xarxa solidària de confecció de mascaretes, els makers, i després alguns col·laboradors que van estar activats per a tasques de repartiment, de recollida d'aliments, d'entrega de medicaments, però ja te dic, això va ser un nombre de al voltant de 30 persones, que després també van estar ajudant en la tasca de la preparació i repartiment de les mascaretes que l'Ajuntament de Vila-real va entregar, i també dels gels hidroalcohòlics. I com veureu, és un nombre molt menut, 30 persones, 30 col·laboradors, però que l'objectiu va estar evitar la propagació del virus i que la gent que activarem fora gent que estiguera disposta i disponible 100%, amb la que poguérem finalment crear una xicoteta xarxa de gent que fora organitzada baix el paraigües de Protecció Civil, i que amb aquesta gent poguérem atendre i les necessitats que, com dic, per sort, a Vila-real van ser poques, molt controlades i molt ben organitzades també.
Previsió per a esta xarxa esta gent que està disponible, i 66 persones, en cas de que n'hi ha algun tipus de previsió de que se poguera necessitar per algo?
Pues mira, aquestes 66 persones ara mateixa, com dic, s'han ficat a disposició de Protecció Civil, de l'Ajuntament de Vila-real, i van a començar a estar organitzades, van a preparar-se en diferents grups i van a inclús a rebre xicotetes formacions en quant a tasques d'emergències i Protecció Civil, d'acord? Perquè nosaltres ara mateix ens trobem en una emergència sanitària que requereix en determinat moment de certes necessitats, no? Però sí que és cert que no sabem si en uns mesos l'emergència canviarà o no sabem com evolucionarà, d'acord? Aleshores, ara que la situació està més o menys estable, que a Vila-real ho tenim controlat, aquesta gent el que farà serà formar-se, estar en contacte amb ells, els grups, i el que volem és que d'una manera o altra, quan hi hagi una emergència, activar els grups de manera que els hagin preparat per a atendre i respondre a les emergències.
És una bona iniciativa, perquè si aquesta gent recibís formació, clar, estem parlant de que si 66 persones tampoc sabem quines edats tenen, però si és gent jove en aquest moment, que pot tindre un futur en quant a emergències i demés, tampoc està mal, no? És gent que està preparant-se també per a un futur.
Exacte. A més, hi ha que recordar que d'aquestes persones que en el seu moment se van inscriure com a col·laboradors, perquè així ens passàvem a anomenar, del registre de voluntariat per la Covid, d'aquestes persones ja van haver unes 6 que van passar directament a l'agrupació local de Protecció Civil, que vist com es van trobar, com desenvolupaven les seues tasques, van decidir ells donar el pas i formar part de l'agrupació local de voluntaris de Protecció Civil. Aleshores, este registre també el que ha servit ha sigut per augmentar la plantilla, els membres de voluntaris de Protecció Civil. També tasques de voluntariat, altruistes, de manera solidària, uh-huh. i que evidentment pues, tenen el seu reconeixement i el seu agraïment amb actes o xicotetes accions com formació, que després els serveix a ells per al seu futur.
No, per a tindre també un currículum davant d'un possible futur empleo, perquè al final són cursos que se'ls dona de forma gratuïta perquè estiguem preparats. No és una mala idea. Sí que s'ha, per els comentaris que hem vist en xarxes i per lo que ens han arribat a esta casa, és algo que a la ciutadania en general els ha vingut, els ha agradat molt esta iniciativa. Vostè li arriba aquestes informacions i per això decidissin continuar, o directament des de l'Ajuntament consideren que no tenen que donar per finalitzada el registre d'emergències?
Les dues coses. Nosaltres des del primer moment hem estat sempre en contacte amb els col·laboradors. En els moments més durs de l'estat d'alarma, del confinament, on patíem la crisi sanitària uh-huh. d'una manera més dura, regidors Chalmeta va estar amb els llauradors ahir a peu de carrer cada dia que hicien les tasques de desinfecció. La regidora responsable de Seguretat Ciutadana, Sílvia Gómez, i jo mateixa vam estar sempre amb els companys de Protecció Civil i els col·laboradors i voluntaris en totes les tasques quan preparàvem les mascaretes. L'alcalde mateixa venia, ens visitava. Vull dir, en tot moment nosaltres hem vist i hem percibit que esta gent estava a gust, estava contenta, estava fent una tasca en favor del seu poble, dels seus veïns i veïnes, i això mateix a nosaltres ens plenava molt, no? Uh-huh. El poder estar de tu a tu, no? I vist això, vist quina xarxa s'havia creat de gent, consideràvem que aquesta gent i la resta de la gent que s'havia apuntat però que no havíem activat pels motius que he dit, havien de tindre un seguir en contacte amb nosaltres.
Uh-huh. Una
no?
continuïtat.
Exacte. Uh-huh. Per això hem donat l'opció de si estan disponibles perquè la situació els ho permet. Evidentment, les situacions personals són respectables i això vaig a per davant, perquè entenem totes les situacions. Aquells que han volgut continuar, els obrim les nostres portes. Protecció Civil està molt agraït de tot el treball que han estat fent, de que s'hagin ficat a la seva disposició, i la veritat que per a ells també ha sigut com un reforç el veure que hi ha gent que està al seu costat, uh-huh. no? I que valora molt les tasques que fan així a Vila-real Protecció Civil, i el mateix també seguir donant l'oportunitat a gent que no s'havia apuntat fins ara i que pues, segurament ara que sapien i saben que està el registre seguís actiu, pues a lo millor hi ha gent que vol ara provar, no? Uh-huh. Entonces, aquesta gent, animar-los des d'ací a apuntar-se al registre.
Noelia Samblas, regidora de Relacions Institucionals, moltes gràcies per haver estat ací, haver-nos explicat i donar esta oportunitat a que se sumen a aquest registre i bueno, continuem fent ciutat, no?
Exacte, continuem fent ciutat i continuem en tasques de solidaritat i demostrant que Vila-real és una ciutat solidària i que de segur que junts, com sempre hem fet, d'aquesta renaixerem.
Uh-huh. Moltes gràcies i molt bon dia.
Gràcies.
Aprendí de todo lo que iba a hacer, que las cosas triplicadas se me iban a volver. El tiempo pasará, no recuperaré las horas y los días que me has hecho perder. Alguna vez me pides que vuelva, que me quieres otra vez, que piensas decirlo una y otra. Que piensas decirlo una vez.
Estás a la 92.2 FM.
Hola, ¿creen que soy la persona idónea para hablarte de Niro, del Kia Niro? ¿Te lo puedes creer? Lo cierto es que es un gran coche y está disponible en eléctrico, híbrido e híbrido enchufable.
Y puede ser tuyo desde 19.900 euros financiando con Banco CTLM S.A.U. antes del 31 de agosto. Consulta condiciones en kia.com. No hay nada como un Niro.
Kia, the power to surprise.
Peset Vidal, tu servicio oficial Kia en Villarreal, calle Fueros de Valencia, 1525.
¿Necesitas renovar tu armario y no sabes dónde ir? Ven a Canen, tu tienda de confianza. Pruébate lo que más te guste, con total garantía y seguridad. Aprovecha los descuentos del 30% en moda mujer y hombre en prendas seleccionadas y el 50% en Canen Kids. Canen, tu tienda de moda, en Nules y Villarreal o en www.canen.es.
En Restaurante Santa Quitería tenemos muchas ganas de volver a verte. Ven y disfruta de tus eventos y comidas en nuestra terraza junto a amigos y familiares. Lo pasarás genial. Y no te olvides de nuestros almuerzos con carne a la brasa. ¡Qué rico! Todo en un enclave único frente a la ermita de Santa Quitería en Almasora. Reserva ya tu mesa al 964-535-707. Te esperamos en Restaurante Santa Quitería.
Citricultor. Controla todas las especies de ácaros de tus clementinos y naranjos con Dinamite, el último acaricida de Certis de alta eficacia y persistencia, respetuosos con la fauna auxiliar y con un nuevo modo de acción para evitar resistencias. Adelántate y pide Dinamite en tu punto de venta habitual. En Certis, escogemos trabajar hoy por la agricultura del mañana.
¿Quieres envejecer de forma saludable? En Clínica Doctor Rojo son expertos en medicina estética, medicina antienvejecimiento y longevidad. Ven y descubre cómo te pueden ayudar a detener y atenuar el avance de las enfermedades derivadas de la edad. Con Clínica Doctor Rojo, estar bien por dentro para estar bien por fuera. Los encontrará en Pérez Bayer 1B de Villarreal.
Olvídate de los mosquitos. En Agromaestra te lo ponen fácil. Escudo antimosquitos. Con el difusor funcionando, no hay mosquitos volando. Hasta 20 metros cuadrados en zona protegida. Fácil de usar, sin olores, sin cables, sin pulverización. Llama y pídelo al 964-322041. Escudo antimosquitos. Distribuido por Agromaestra.
Bé, i ara és el torn de parlar de política local amb el portaveu de Ciutadans de Villarreal, Domingo Vicent. Bon dia, Vicent.
Hola, bon dia.
Bé, Domingo, vostè, que també està dins de lo que és la Diputació de Castelló, ahir vau tindre comissions, vau tindre ple també, i vau parlar de les subvencions, no? Avui hem rebut un comunicat vostre en referència al molí i l'albergue d'ací de Vila-real.
Sí, així és. Ahir van tindre comissions i, com ja m'ha avisat en altres ocasions, pues, ahir se va materialitzar la pèrdua definitiva de més de 360.000 euros que li tocaven a Vila-real per dos projectes que, pues, al final han resultat un fiasco, no? El molí de la Vila, que no s'ha pogut fer, i la subvenció s'ha perdut totalment, i que damunt, pues, tenim el problema de que ens deixa el molí empantanat, no? Sense acabar d'arreglar, sense poder-lo gastar, i on ja s'havien invertit prèviament 300.000 euros, no? Entonces, pues, és realment una pena que en un moment en què tanta falta fan de recursos econòmics, pues, els que s'hagin gastat no se puguin aprofitar, i els que ens han donat gratuïtament, per dir d'aquella manera, tampoc se puguin gastar per acabar i sobra, no? I després l'altre, en el cas de l'albergue, pues, ahir sí que s'havia aprovat un projecte i s'havia licitat, i se'ns havien anticipat uns diners, no? I ahir també se va perdre aquesta subvenció, i ara la Diputació el que farà serà reclamar aquests diners. Ja feia temps que venim advertint d'això, de que això passaria. Queda amunt són expedients que poden dur a carretja de sancions, inclús en el cas de l'albergue, que ens reclamen els interessos de demora, no? I crec que al nostre ajuntament, pues, no li sobren els diners com per anar tirant els diners, no? Nosaltres ja ho hem dit moltes vegades que volem ser part de la solució, i en Diputació, per exemple, hem proposat que els plans 135 a partir de l'any que ve se desglossen en el que es gasto i el que és inversió, per a que els que siguin inversió siguin més flexibles, tinguin una duració de més plurianual, i d'aquesta manera això que ens ha passat a Vila-real, pues, no passa a ningú més, i no se puguen desaprofitar inversions que, per altra banda, sempre fan falta en els pobles.
O sigui, que teníem uns diners, se tindrien que haver fet les obres abans d'un temps, no? Exactament, quant de temps han tingut?
Sí, en el cas de... han tingut molt de temps, no? Pensa que són subvencions que venen dels plans del 2018. En el cas del molí, pues, van ser dos licitacions des que se van quedar desertes i van demanar la pròrroga, però no es la van concedir, perquè la pròrroga, per a que te la donen, té que estar prèviament concedida a l'obra, no? I en el segon cas, pues, ha sigut una obra que una vegada licitada, després han vist que no se podia fer com havien fet-la, no? Al final els plaços se'ls han menjat, i per això nosaltres hem donat aquesta solució a Diputació de que això pot passar igual que li ha passat a Vila-real, pues, pot passar més vegades per no tindre la previsió suficient, segurament, de tindre, de que per a aquestes subvencions fa falta tindre-ho tot ja molt encarrilat quan les demanes, no? I en el nostre cas no ha sigut aixina, no? I volem evitar que això, pues, li torni a passar tant a Vila-real com a qualsevol altre poble, i pensem que la manera és de que la part que va destinar a inversió de les ajudes de Diputació se plantegi d'una manera més flexible, que doni capacitat de reacció als ajuntaments quan s'enfronten a problemes per les estructures dels edificis o per que una licitació quede deserta o qualsevol altre entrebanc que pugui eixir.
Imaginem que vostès des de Ciutadans demanareu explicacions al govern socialista d'ací de Vila-real de per què no s'han invertit aquests diners, perquè ara es tindran que fer ells càrrecs de l'albergue i el molí si es volen restaurar, no?
Sí, ara el problema és que tornes a la caseta d'eixida, no? En el cas del molí tindran que o ficar els diners l'Ajuntament de Vila-real o esperar a poder optar a algun altre tipus de subvenció, i en el cas de l'albergue, que, pues, almenys han pogut recuperar-lo per l'ús mentre es fiquen en solució, però evidentment són molts diners que si han decidit de les arques públiques, pues, de les arques de l'Ajuntament de Vila-real, pues, per desgràcia l'Ajuntament de Vila-real no li sobren els diners, no? Ja ho hem vist en el passat plenari quan va tornar a ser el tema de les sentències.
Sí, i vostès quan li heu dit a l'alcalde que corria pressa perquè podria desaparèixer aquesta subvenció, que els responien per què no es feia ús d'aquesta?
No és que no es farà ús, és que en el cas del molí de la Vila nosaltres ja ho vam dir moltes vegades, que el projecte que ells barallaven, pues, era un projecte que no li ve ni cap ni peus, no? El famós barempatos, no? No m'agrada tampoc recurrir a aquesta expressió, perquè al final, pues, és una idea, no? Però al final el que han vist és que és una idea que no la compra ningú, no? I al final nosaltres abogàvem més per a que s'hi farà un ús d'aquestes instal·lacions a mode de museu, un centre de per ensenyar als escolars l'ús de l'aula, més relacionat amb l'ús original del molí, no? I en el cas de l'albergue, pues, també és una llàstima que no tinguin la previsió suficient com per a saber que el que volien fer era, diguem, a lo millor més ambiciós per les condicions que tenia l'edifici, no? Nosaltres sempre hem insistit que aquestes coses n'hi ha que anar per davant de les temes, perquè després passa això, no? Que perds unes subvencions que ve la Real i fan molta falta.
Ja que vostè abans ha introduït de que en el passat plenari ja es va parlar d'aquestes sentències urbanístiques, no?, que l'alcalde torna a qualificar com empastre del Partit Popular, què és el que opinen de la seva formació, de que això continuï?
Bé, nosaltres, igual que jo crec que la major part de la ciutadania de Vila-real, el que pensem és que és una excusa que ja queda un poc manida, no? Uh-huh. En les sentències que venien, les sentències, no? Que no són sentències, són resolucions del jurat d'expropiació que venien a passar plenari fent referència a un expedient de fa 25 anys, un altre expedient de fa 17 anys i l'altre de fa 18 anys. Estem parlant d'un quart de segle, no? Al final ja la gent al carrer s'ho agarra cachondeo i crec que no és un tema de cachondeo. Nosaltres a principi de legislatura ja vam plantejar un pacte per l'urbanisme en què participaren tots els partits, perquè al final això és un problema que s'ha enquistat i que necessita la participació de tots i del consens per a resoldre'l, i el govern pues, va votar en contra d'aquest pacte i es va acusar de voler blanquejar al Partit Popular, no? Res més lluny de la realitat, no? Però els veïns estan cansats de sentir aquesta excusa. Al final veuen que es tiren les culpes uns a altres, no acaben d'entendre que estem en un pla general de fa 25 anys i que no s'ha donat solució a això ni durant els anys del Partit Popular ni durant els 9 anys que porta ja el Partit Socialista, no? Uh-huh. Aleshores nosaltres pensem que n'hi ha que començar a pensar en que és un tema de buscar solucions entre tots i no tirar les culpes a uns als altres quan estem parlant d'això d'expedients que porten de fa 25 anys, no? Entonces a la gent l'únic que li pica avui en dia és que li han pujat un 10% la contribució i al final lo que volen en una situació com la que estem ara de crisi i que a la gent, a les famílies li fan molta falta de diners, que no acaben produint-se noves pujades de contribució, no? I entre aquestes solucions que se van acumulant i que després de molts anys no se solucionen, i que ja ho hem dit moltes vegades, que estem ficant-nos en una despesa estructural elevada, molt elevada, al final pues, això només pot acabar en noves pujades de contribucions o que l'Ajuntament acabi intervingut. Creiem que el que n'hi ha és que començar a buscar solucions entre tots i en aquest punt estem nosaltres, no? Intentant col·laborar lo màxim per ajudar a buscar solucions.
És que a més en el futur poden vindre més sentències d'aquest tipus.
Sí, així és, això és un problema que està ahí sense resoldre perquè durant estos 25 anys que porta el més de 25 anys que porta el Pla General pues, no s'ha acabat de resoldre, només s'ha creat un registre d'aprofitament. La crisi era un problema que ja estava ahí latent i que més o menys el funcionament del mercat anava tapant-lo, però en la crisi immobiliària pues és un tema que se va descontrolar totalment i ja ha aparegut ara, no? Però és un problema que n'hi ha que ficar solució, perquè si no, mentre no se resolga pues, seguiran venint resolucions del jurat d'expropiació, no? I el tirar la pilota cap endavant, l'únic que val és estar sempre en pantanaix pagant aquestes resolucions, no? Esperem que en les modificacions que s'han anat aprovant darrerament i en les millores que se poden fer en les al·legacions que s'han presentat i que esperem veure pronte pues puguen anar ficant-se alguna solució, però ja t'he dit que per a ciutadans el més important seria que se farà una taula entre tots els partits i els tècnics i començar a buscar solucions de mig i llarg plaç per a aquest tema no seguisca lastrant els contres de Vila-real.
Altre dels temes d'actualitat d'aquesta setmana és el referent als papers que ja es va poder oferir, no? I sa documentació referent a García Nebot. Contents? Les ha paregut bé l'actitud que han mantingut?
Home, l'actitud és que em sembla que sempre hem estat, sempre estan jugant al gatiagós i amagar coses, i això no és bo, no és bo ni per la democràcia ni per la ciutadania, no? Nosaltres hem vist com des de res anys cada vegada que han demanat una cosa no sense facilitat. Demanàvem execucions pressupostàries i durant la legislatura passada era impossible que ens les donaren. Vam aprovar una moció perquè es donaren accés a la comptabilitat i nunca més se supo. I van demanar les sentències i tampoc van demanar les factures de García Nebot perquè estava, diguem, imputat en altres causes. I n'hi ha rumors de que s'havien aprofitat de les relacions en governs socialistes per a fer negoci. Vam voler informar-nos i demanar aquestes factures i se'ns van negar, no? El Partit Popular va optar per demandar judicialment a l'Ajuntament i els han donat la raó i han condemnat a l'Ajuntament a que ens donen aquestes factures. Nosaltres vam optar per presentar un recurs de reposició que a hores d'ara haurien d'haver resolt ja, però que no ens han contestat perquè van pensar que era millor optar per l'opció de recurs per a intentar tindre aquesta informació abans que judicialitzar les coses, que sempre pot acabar generant costos, no? Lo bo és que al final pues, podrem tindre aquestes factures i veure la qüestió, no? Ja darrerament va vindre unes notes de Gastó on van veure pues, la quantitat de factures a García Nebot i els reparos de l'interventor, com a que ese tipus de contratació s'ha de fer d'una altra manera i no, uh-huh. i no ha dit, no? Perquè eren recurrent, no? Lo que passa és que pues, n'hi ha una interpretació ahí que és la que s'agarra ben lloc de que és algo molt especialitzat, però pot ser especialitzat en un cas concret, però en el cas de resolucions del jurat d'expropiació, que n'hi ha multitud d'expedients similars, pues, és una cosa que nosaltres pensem el mateix que diu la jurisprudència, que s'ha d'intentar traure, licitar i traure com un contracte.
Per anar finalitzant, regidor de Ciutadans de Sèrie Vila-real, el pròxim dia 25 d'agost i a plenari, no, quines qüestions vol preguntar al govern?
Bé, nosaltres en la línia d'aclarir coses i obtindre informació volem preguntar per la situació d'Aquasport, no? Ja han demanat moltes vegades el contracte que pugui haver signat en ells, encara no se'ns ha facilitat, però sí de paraula se'ns ha dit que se'ns facilitarà. Així i tot, hem presentat un prec demanant aquest contracte, però sobretot hem presentat una bateria de preguntes per a que se'ns aclarisca quina ha sigut la situació des de que Aquasport i les instal·lacions van tancar, que han passat més de 5 anys fins ara, que pareix que finalment, després de diversos anuncis aquests anys, finalment vagin a obrir-les, no? Entonces, com ha hagut molts ciutadans que s'han plantejat qüestions de si l'Ajuntament estava pagant o no estava pagant algun lloguer o alguna contraprestació a l'empresa mentre la instal·lació permaneixia tancada, pues nosaltres hem traslladat unes preguntes en aquest sentit. Si durant aquests anys s'ha pagat alguna cosa com a compensació o per la reserva d'aquestes instal·lacions, o si n'hi ha algun contracte verbal o escrit o algun compromís en l'empresa de com resoldre aquesta situació, no? Perquè han tingut 5 anys unes instal·lacions tancades i si finalment no s'haurà traduït en res, pues és un perjuí econòmic per a l'empresa o per a l'Ajuntament, no? Entonces, volem que se fiqui la màxima claredat en aquest tema i així anar pues, parar una sèrie de qüestions que se'ns han plantejat i que no acabem de veure clares.
Bé, pues esperem que quan passa aquest plenari vinga i mos comente què és el que li han respost, no? en aquesta intervenció. Portaveu de Ciutadans de Vila-real, Domingo Vicent, moltes gràcies per haver vindre i haver parlat de tota l'actualitat política.
Gràcies a vosaltres.
Pero siempre brilla el sol. Radio Vila-real, 92.2, frecuencia modulada.
¿Te apetece ir a tomar algo fresquito? ¡Uf, genial, que hace mucho calor! ¿Y dónde podemos ir? ¿Qué te parece a la cafetería Heladería Roma? Tienen granizados, helados y bebidas refrescantes. ¡Perfecto! De paso comeré algo, que estoy desmayada. Cafetería Heladería Roma, Avenida Río Ebro, de Vila-real.
¡Las cuatro! ¡Ay, solo me quedan 2 horas para ir a trabajar, para ir a trabajar, ir a trabajar!
Descans, porque no es suficiente dormir, nuestro cuerpo necesita descansar en Avenida Francia 6 de Vila-real.
Si estás pensando en cambiar la cocina, en Big Mater Arbo tienes la solución. Ven y visita el nuevo espacio Kitchen, con una gran variedad en cocinas de la prestigiosa marca alemana Kuchentime, con 15 años de garantía, diseños personalizados, ensambladas de fábrica y fácil montaje, con financiación hasta 24 meses sin intereses. Visita la exposición en Big Mater Arbo, Avenida Pío 1255 de Vila-real.
Enumerarlas todas aquí es imposible. Ven a Óptica Vila-real y descubre las ofertas en gafas de sol, monturas, progresivos, lentes de contacto. Si necesitas renovar tu mirada, aprovecha ahora las ofertas de Óptica Vila-real. Óptica Vila-real, Dr. Font 17, Centro Barilux Especialista.
¿Tienes empresa y necesitas ropa laboral? Viste a tus trabajadores en Serigrafías Libra. Tenemos todo lo que necesitas. En Serigrafías Libra, todo tipo de prenda laboral, zapatos, bordados, vinilos, serigrafías, detalles para publicidad, uniformes personalizados. Serigrafías Libra, visítanos en carretera Onda Vila-real, kilómetro 5,5. www.serigrafiaslibra.com.
Marbres Bosquet es especialista en la elaboración de bancadas de cocina, baños, escaleras, fachadas y lápidas. 50 años de experiencia les avalan. Marbres Bosquet, Camí Bechi 10, Vila-real.
Bé, i des de fa uns dies parlem dels festejos taurins, no? Perquè, com ja diem, l'agost és el mes per a tots els aficionats dels bous al carrer i dels actes taurins, no? Però al final Vinaròs ha sigut l'única població que s'ha atrevit a programar un espectacle gràcies a l'empresa Arte i Emoción. I avui tenim el seu representant Javi González, també conegut com Biza. Bon dia, Javier.
Hola, buen día. Buenos días a todos.
Buenos días. Javi, cuéntanos un poco cómo surge la idea, ¿no? ¿Cómo os nace, ¿no? Ser el primer pueblo en toda la comunidad valenciana que programa el primer festejo taurino.
Pues, a ver, la verdad es que en Vinaroz yo ya tenía programado, aunque no era oficial, tenía programado todo el verano para hacer festejos populares como vaquillas, recortadores, Grand Prix. Lo que pasa es que cuando llegó en marzo la pandemia, pues se quedó todo paralizado. Entonces, claro, la única manera, a partir de junio ya empezaron a salir normativas que dejaban hacer toros en toda España con una restricción de aforo. Pero en la Comunidad Valenciana no había salido aún, estábamos esperando a los aficionados que saliera la resolución de Consellería que regulase el tema de los bus al carrer. Y claro, cuando salió el 17 de julio, pues sí que es verdad que no te deja hacer en la calle, solamente te deja hacer pues en un recinto taurino cerrado, plaza de toros permanente, donde tú puedas controlar el aforo, vamos. Entonces, Claro, ya que ya tenía más o menos los contactos con Mirarov, pues entonces decidí que llevarlo adelante Mirarov, porque además era la, es una plaza pues que reúne las condiciones, ¿no? Y, uh-huh. y bueno, y ese es el motivo, por ser una plaza fija, ¿no? Si fuera calle, pues no se hubiera podido llevar a cabo.
Claro, porque entiendo que tú eres el representante de la empresa de Arte de Emoción y vosotros sí. vais por diferentes pueblos. Imagino que te habrás puesto en contacto con más pueblos para ofrecerle este tipo de opción, ¿no?, al Sbous al Carrer.
Pues la verdad que sí, nosotros nos dedicamos a organizar eventos durante todo el año, sobre todo donde más trabajamos es en Madrid y Castilla-La Mancha, la verdad. En la uh-huh. Comunidad Valenciana hacemos poquito porque realmente la cultura es diferente, ¿no? Es más sí. como un Villarreal, Sbous al Carrer, en la calle, las peñas, la comisión, uh-huh. y entonces nosotros aquí hacemos poquito, a no ser que sea tipo Vinaroz, que tiene una plaza de toros. Realmente no lo hemos propuesto porque las medidas tampoco son fáciles, porque entre otras cosas te dejan pues o la mitad del aforo o menos, dependiendo de la plaza y de las características. Uh-huh. Entonces, claro, hacer un festejo conlleva mucho dinero, mucha inversión y mucho gasto, porque necesitan más personal para tomar temperatura, uh-huh. acomodadores, sí. Una limpieza más exhaustiva. Entonces, claro, lleva más gasto y, sin embargo, por el contrario, es más, no te dejan que llenen la plaza. O sea, nunca vamos a poder llenar la plaza por claro. el tema de la prevención. Entonces, claro, no, la verdad que nos centramos en Mirarov, que era lo que teníamos en mente antes de la pandemia. Vamos a hacer un festejo, a ver qué tal sale. Uh-huh. Y realmente es lo único que tenemos previsto hacer este año.
Uh-huh. Digamos que allí en Mirarov ya tenéis lo que es la estructura. Dijéramos que es como si la Plaza de Toros de Castellón, que ya está también, que es de piedra, que es de construcción, pues también poder hacerlo ahí. Sería más difícil hacerlo en una Plaza de Toros portátil, a lo mejor, que ya tendríais que adquirirla vosotros y ofrecerlo ya más a los ayuntamientos, todo el pack completo, y sería más difícil y costoso para vosotros.
Claro, conlleva es más costoso, porque sí que es verdad que si dices, bueno, pones una portátil en un pueblo y lo puedes hacer, pero claro, poner una portátil para no poder darle uso, porque claro. la portátil, hay que tener en cuenta que igual pones una portátil de, no sé, las portátiles tampoco es que son muy grandes, o sea, no son uh-huh. como Vinaroz. Claro, si tú pones una portátil que más o menos son de 1.500 o 1.800 localidades, que es lo que suele ser de media, y luego te dejan meter el 50% del aforo, estamos hablando que igual te estás gastando 1.500 para poder meter a 700 personas, 750. Uh-huh. Y ya haces las cuentas y ya no salen los números.
Claro, claro.
Por eso las peñas están prefiriendo, yo creo que están prefiriendo es esperar. Uh-huh. Porque yo también lo hago en Mirarov, pues porque bueno, allí en Mirarov no hay en la calle, es en plaza y allí no cambia nada, allí sí o sí los festejos se salen en la plaza. Pero bueno, los pueblos sí que es verdad que las peñas esperan, y entre otras cosas porque la calle es realmente la esencia de la fiesta de los Sbous al Carrer.
Sí,
¿no?
Correcto.
Villarreal, por ejemplo, que he estado muchas veces en San Pascual y en septiembre, pues claro, ahí las fiestas son en la calle. Si le quitas la uh-huh. calle una portátil, no sería lo mismo, ¿no?
No es lo mismo, sí, ya, sí, claro. cambiaría mucho. Y ahora, Javi, centrémonos un poco en el espectáculo que vamos a poder ver, creo que es el domingo 23 de agosto, ¿no?
Exacto, a las 7 de la tarde, sí. Pues vamos a hacer solamente un día, entonces hemos intentado hacer dos festejos en uno, o sea, uno por uno, que digo. Entonces va a empezar con un mini concurso con tres toros para hacer un concurso de recortadores por comunidades autónomas, que saldrá pues de Castilla, o sea, Aragón, Cataluña y Comunidad Valenciana. Son pues las tres provincias más, o sea, las tres comunidades más cercanas. Y también Cataluña pues es importante porque en el sur, el Esterres de l'Ebre, hay una afición increíble.
Uh-huh, sí.
Entonces, pues bueno, hemos considerado Aragón también porque hay mucho turismo, en Mirador hay mucho turismo de Zaragoza, y bueno, creo que eran las comunidades más apropiadas. Entonces, el espectador va a poder ver un concurso de recortadores, no muy largo, porque van a ser tres toros, pero luego a continuación pues van a ver seis vacas de Vicente Benavent, que es una ganadería muy cotizada. Uh-huh. Y seis vacas que no van a ser seis vacas cualquiera, van a ser pues sus seis mejores vacas con su nombre, con Poderosa, Atrevida, Irosa, y luego pues bueno, como novedad, tiene una vaca que tiene 16 años, que se llama Niebla, uh-huh. que la va a despedir en Mirarov. Es una vaca que ya no, es muy famosa, sobre todo en el norte de Castellón y sur de Tarragona, ya no por su pelaje llamativo o saborero, sino también porque es una vaca que ha hecho muchas actuaciones muy buenas. Y dado que este año ya no, prácticamente no hay festejos, o sea, igual puede ser que salga alguno a última hora, pero vamos, con fecha de hoy, de momento no hay ninguno que haya programado un festejo, a menos que se sepa oficialmente. Entonces Vicente pues decidió ganadero de retirarla, ¿no?, en Mirarroz. Entonces, pues bueno, la verdad que es un aliciente también para los amantes del ganado de corro.
Sí.
Y por ese motivo, claro, y por el tema del COVID, pues las entradas son especiales, van diferentes. Por un lado, los que quieran salir a las vacas tienen un tipo de entrada para que estén ya en el callejón.
Uh-huh.
Y por otro lado, los espectadores, porque el nuevo reglamento no te deja que la gente del tendido luego baje
claro.
a la cinta.
Correcto.
O sea, claro, entonces ya tiene que ver el concurso desde el callejón, los que vayan a rodar, y es un aforo muy reducido. En el callejón sí que nos dejan 48 personas en total.
Claro, es que si no se aglutina todo el mundo. Es más, han habido críticas de corridas de toros que ya se han hecho en Guadalajara, donde sí. Se ve todas las cuadrillas de toreros, ¿no?, ahí bajo, y que da mucha impresión porque están todos muy juntos. En este caso, avisar de que esto no va a ser así, que es una entrada especial y que si tú quieres torear las vacas posteriormente tendrás que ver ya el concurso de recortes desde ahí bajo.
Exacto, exacto. Uh-huh. Va a ser desde ahí para que la gente no entre y salga, y luego en el callejón pues intentar que la gente esté separada. También a veces es complicado, pero bueno, se va a intentar llevar a cabo por todos los medios, porque claro, los recortadores cuando una vez viene el toro y saltan al callejón, pues igual saltan en el lugar donde hay
Sí.
Pero bueno, a veces esto es complicado, pero se va a intentar por lo menos en todos los medios y no meter a más gente de lo permitido, pues por ese motivo. Las entradas van pues súper contadas y claro, además que para que no se repita, porque basta que pasara una cosa en el primer festejo que se viera algo mal para ya te sentencian para toda la temporada. Igual los taurinos que muchas veces estamos ahí con la escopeta que no nos perdonan ni una.
Sí, en el tendido, ¿hasta cuánta gente podrá entrar?
Pues a falta del número exacto que me dicta mi consejería, más o menos son 1.500 personas.
1.500.
Sí, más o menos 1.500 personas.
También es mucha gente. Imagino que antes de entrar a lo que es el recinto tendréis vuestras medidas de seguridad. No sé si tienen que llevar mascarilla durante toda la exhibición.
Sí, es obligatorio el uso de la mascarilla durante todo el festejo. Y luego también, ahí va a haber gel hidroalcohólico en las puertas de entrada.
Uh-huh.
Y también se va a tomar la temperatura. Esto no te lo pide consejería, no te exige que tomes temperatura, pero bueno, nosotros la vamos a tomar.
Uh-huh.
Porque mientras más azúcar, más dulce, por evitar que hubiera cualquier cosa. Toma de temperatura y luego desinfectar la plaza con lejía y los líquidos adecuados antes del concurso. Todo el tendido pues se va a desinfectar con una mochila de esto que tiene pulverizador, creo que se llama.
Uh-huh.
Ya está todo, y luego después del festejo también, y esas van a ser las medidas. Va a ser asiento sí, asiento no, tanto por los lados como por delante como por detrás.
¿Sí?
Es decir, tú si vas a estar sentado y no vas a tener a nadie ni delante ni detrás, ni a tu izquierda ni a tu derecha.
Vale.
Y incluido las personas que iban en el mismo núcleo familiar, o sea, en el mismo hogar. Uh-huh. Es un poco absurdo, pero mucha gente ha escrito a la web preguntando y no me puedes estar sentado. Pues a ver, va a haber un asiento de separación aunque vayas con tu pareja, pero es así, la normativa te lo dice así, porque también es verdad que a nosotros pues nos da la mano y nos cogemos el brazo, ¿no? Diríamos que vivimos con todos y nos juntaríamos, entonces... Y ya con los amigos, porque claro, muchas veces no lo entiendes, porque pues está en el bar con los amigos y luego aquí no, pues bueno, uh-huh. Va a tener que ser así para todos. Es un asiento de separación, aunque sea tu pareja o tu madre o tu familiar. Así no va a haber pillería ni picaresca y ya está. Es la única manera de poder cumplir, ¿no?, con la reglamentación.
Yo imagino que habrán muchas miradas y esperanzas puestas en este acto taurino que se celebrará el día 23 de agosto, ¿no? Simplemente también por los ganaderos, porque ahora mismo lo están pasando mal y es mucha gente la que está viviendo del toro. Esperemos, Javi, que todo vaya bien y que sea todo un éxito. Muchas gracias por haber estado con nosotros hoy.
A ti por haber contado conmigo en vuestro programa. Muchísimas gracias a todos y nada, yo os espero allí el domingo de la semana que viene, el domingo 23. Así aprovechate, deja dormir.
Estás a la 92.2 FM.
En Restaurante Arenal Burriana ya hemos vuelto con las pilas cargadas y muchas ganas de volver a veros. Ven y disfruta de nuestra excelente cocina en una amplia terraza. Te sorprenderá. Y en septiembre, Restaurante El Faro Villarreal abrirá sus puertas de nuevo para que disfrutes de nuestra nueva carta en un ambiente íntimo y cálido. Restaurante Arenal Burriana y Restaurante El Faro Villarreal. Lleva tu paladar a buen puerto.
En Grúas Tomás nos cargamos de energía. Os presentamos las primeras grúas eléctricas de España, silenciosas, sin humos y comprometidas con el medio ambiente. Grúas Tomás, seguridad, innovación a vuestro servicio. Llámanos, seguro que ganamos todos, al 964-520654. Grúas Tomás, carretera Onda Villarreal.
Extincas es especialista en sistemas de prevención de incendios para empresas y particulares. Además, realizan estudios para la señalización en evacuaciones y formación con fuego real para grandes empresas. Extincas es sinónimo de calidad y competitividad de la mano de los avances tecnológicos más eficaces. Para tu tranquilidad y la de los tuyos, Extincas, desde 1996 a tu servicio. Polígono Industrial La Plana, Almazora, teléfono 964-24-54-41.
¿Harto de compartir almohada con las ovejitas? Porque no es suficiente dormir, nuestro cuerpo necesita descansar. Tot Descans en Avenida Francia 6 de Villarreal.
Realizar tus gestiones bancarias de forma online sin tener que desplazarte y desde cualquiera de tus dispositivos. En Grupo Cooperativo Cajamar es posible. Y mucho más con nuestra banca electrónica. Conoce todas sus opciones y date de alta de forma gratuita en nuestra web. Grupo Cooperativo Cajamar. Ahora a tu lado más que nunca.
Más información en las oficinas de Caixa Rural Villarreal.
No cargues con más peso. Aguacas, distribuidor de aguas minero-medicinales para empresas y particulares. Aguacas, agua de vejí, sorotana, benasal, cortes y solán de cabras. Tú eliges la calidad, marca, formato y tamaño. Con Aguacas ahorrarás en esfuerzo, tiempo y dinero. Infórmate en el 964 10 39 40 o en aguacas.com.
Tú quien va a cambiar el mundo, quien destrozará las teorías de la humanidad.
I avui sí, avui tenim a l'alcalde de Villarreal, el vam anunciar ahir, al final se li va allargar una reunió que vostè tenia i no va poder arribar. Molt bon dia, alcalde.
Molt bon dia. Lo primer, demanar-vos disculpes, perquè és veritat que van quedar ahir a la una i mitja per a xerrar un poc de l'actualitat municipal. Però bueno, vaig estar en els serveis públics municipals, en el pati, despatxant en els funcionaris i en el jefe del pati, en Pepe Hidalgo, perquè bueno, han entrat 37 persones a treballar el dia 1 d'agost del paro agrari, 37 persones que enguany han fet un sobreesforç de que intenten estar un poquet més, l'any passat van ser un mes, i en la col·laboració nostra de l'Ajuntament estaran dos mesos, uh-huh. És a dir, fins al 30 de setembre, lo qual suposa que tenim dos mesos, 37 persones, que és multiplicar per dos la plantilla que tenim en els serveis públics, i la meva preocupació, i per això treballant tot l'estiu, igual que estem fent en les escoles i en tantes coses, és que aquests recursos, que són diners de tots, són impostos dels ciutadans, que van a pagar unes nòmines ara de gent que li ajudem en aquests dos mesos, que treballen al camp i que ara en estiu no tenen faena, i és el paro agrari, pues almenys que servisquen pel poble i que siguen molt utilitzats, no? Entonces estàvem organitzant totes les brigades, són cinc brigades finalment el que hem anat preparant, i bueno, se mos va ficar alguna dificultat a ir d'alguna de les coses que n'hi havia que fer. Me preocupa molt el tema de la gota freda, no? I el que tots els anys fem, i ja estem treballant en els permisos en la Confederació per a netejar barrancs, tot això antes de que arribi, mos poden ajudar molt aquestes persones, però ahí necessitem maquinària, necessitem autoritzacions de la Confederació. En tot això estem treballant, per això no n'hi ha vacacions, perquè n'hi ha moltes coses que fer. I després, pues bueno, anem a aprofitar a netejar entrades del poble, que estan molt malament els alcorques dels d'alguns arbres, per estos mesos de dificultats que hem tingut en el Covid i en tot això, falta de personal, gent de baixa, gent exonerada o en teletreball, o sigui, ha sigut difícil, no?, tots estos mesos, i algunes coses hem anat un poc de mare en jardins i tal, i estem intentant ficar-ho tot el dia per a que quan torni la gent en setembre estiga tot en condicions, no? I algunes cosetes més, concretament en el Termet, en l'ermita, i ahir vull donar un missatge molt clar, és on mos vam enquistar un poquet en la reunió, perquè bueno, jo li havia demanat al regidor de Medi Ambient, que ha estat avui allí, Chalmeta, i al regidor de Serveis Públics, a Paco Valverde, que s'ajuntaren els dos i feren una campanya potent per a demanar-li a la gent que no siga tan guarra, perquè estem dedicant moltíssim esforç i moltíssims diners a poder mantenir aquell paratge en condicions. És un paratge que ara ens pot donar un poc de vida en aquesta situació, un riu natural. I l'altre dia vaig estar allí, que vaig prou i vaig veure des de mascarilles dins del riu, mascarilles per la vora on van un poquet a banyar-se, botelles, que havien fet botellón. És a dir, això no és possible, no? I llavors anem a extremar la vigilància i al mateix temps hem ficat una brigada d'aquestes persones, dels 37 que li dic han entrat a treballar, van haver-ne 5 fijos allà en el termet, netejant, regant i cuidant el termet, 5 fijos. Però no es fiquem per a que la gent tire les coses i tinguem que anar darrere d'ells, no? Entonces jo demanaria un poquet a la gent així de civisme, mos està costant molt tirar endavant les coses i tindre-les en condicions, i costa molt poquet, ja que tenim un paratge tan important com este i tan bo, que la gent arreplegue la basura i la tire dins dels contenedors i de les basures i de les papeleres que allí estan, no?, en tota la ruta botànica. Només desplaçant-se a vegades 50 metres d'on estàs, ves i disfruta del riu. Tenim un privilegi tindre este riu així, però almenys que la gent intenti de cuidar les coses, no? I en això és el que ens vam liar un poquet de molta faena que n'hi ha, i bueno, aquests dies anirem explicant tota la faena que anirà fent aquestes 37 persones en aquestes 5 brigades diferenciades.
Dilluns van estar així Salvador Montoliu i Rafael García Gallén. Van estar així per a parlar d'agricultura, però aquestes dues persones, al final de l'entrevista, perquè a més de que un d'ells, com és Salvador Montoliu, va ser campió de natació, va ser una persona molt important que inclús no va anar a Moscú a representar Espanya perquè era el temps del parany i va decidir quedar-se, o sigui, aquesta peculiaritat tenen aquestes persones. I Rafael García Gallén era funcionari de l'Ajuntament i a més també treballava de regador en la sèquia La Xispa. Van estar així contant-nos un projecte quan se van donar ajudes pels sistemes de recs de goteig, així se va proposar, i li ho dic per allò de que sempre Vilarreal ha sigut una ciutat molt puntera, i va estar capitanejat per el senyor Soriano per poder aglutinar tot el que era el terme de Vilarreal i fer que no hi hagueren parcel·les xicotetes, sinó que hi haguera una gran empresa on no costara tants diners treure la taronja i donar accions. I en aquell entonces se van negar. I n'hi havia persones com Soriano, Benjamín Beltrán, hi havia persones que ho volien en aquell moment, això. No va ocurrir, no descarten que puguen ocurrir, i el conviden a que si se poguera reprendre esta iniciativa que van tindre en aquell moment, que la ceràmica ha crescut, i de fet ahí estava Soriano que va fer que la ceràmica creixera, però que no, este terme nostre sí que poguera arribar a tindre la importància que va tindre en un moment i que podria tornar a tindre.
Sí, conec perfectament tot aquell procés. No només era un home i algunes persones d'este poble han sigut fonamentals, senyor Pepe Soriano, per descomptat un visionari de les coses i en una capacitat o sobrenatural, no? I extraordinària, al que no deixarem d'agrair mai pues tot l'esforç que va fer i que ens ha permès pues no quedar-nos com molts pobles i ciutats se van quedar en aquell moment agrari, no? I no despegant, no? Però jo tinc que dir-los que me consta que van fer un tremendo esforç d'intentar fer una concentració agrària, una de les coses que durant molts anys en la història s'han intentat fer i que són evidentment l'element absolutament imprescindible per a la rentabilitat de la nostra terra, no? Acabar en el minifundi sense que els propietaris perguen els drets i la seva propietat, perquè això en el nostre sistema, no? I en la nostra cultura d'ací del Mediterrani i nosaltres especialment com a valencians pues tenim una cultura en les famílies de repartir molt la terra en l'herència, no? I les tres fanecaetes pa un, cinc pa l'altre, quatre pa l'altre, i això ha anat generant anys a anys pues molt de minifundi que en tota la competència d'altres països, en la modernització de l'agricultura i en la globalització, ha fet que aquestes xicotetes finquetes que abans a mon pare li anaven molt bé o a ma abuelo i en això podia fer estudiar al fill o comprar un cotxe o aquestes coses que teníem la sort de tindre, en aquests moments són absolutament inviables. I aquell home ja ho va veure en aquell moment, i un grup de persones. Però bueno, tal volta la cultura d'aquell moment, les dificultats per explicar-lo, un poble pues, que no tenia els millors instruments que en aquests moments té, i una llei de transformació agrària que talvolta generava certa por prou comprensible entre molts propietaris de perdre la propietat finalment i tal, això generava molta psicosi, no?
Però estan abandonats aquests terrenys.
Sí, però tinc que dir-li que crec que les coses han canviat molt, que estem en unes molt bones condicions, que això ho estem explorant i estem treballant ja en la gent del camp, perquè l'any passat, no l'altre, si no m'equivoque, crec que té dos anys ara, se va aprovar per fi la nova llei de transformacions agràries de la Comunitat Valenciana. Uh-huh. Que l'han aprovat tots els partits polítics per unanimitat, ha sigut històric. I ara, en aquests moments, s'estan desenvolupant el reglament en València. Clar, el virus ho ha parat tot, no? Però ja n'hi havia una moguda molt important en el món agrari. És una llei que finalment ha trencut el consens d'associacions agràries, de partits polítics de tots, per a que no se genere un debat en tot això, que me pareix importantíssim. I ja en la conclusió de que o ho fem o no serem viables en el futur. I bueno, la veritat que jo li dic que n'hi ha instruments damunt de la taula, que nosaltres, jo he assistit ja a dos reunions molt potents en tot el món de Vila-real, associacions agràries, vam fer un almorzar inclús en el secretari d'Autonomia d'Agricultura, que va vindre així a la Sud, uh-huh. I vam estar xerrant del tema, a més el vam treure a la premsa farà un parell d'anys, i farà un any també, de nou, i li dic que està en l'agenda. Per tant, li tinc que dir tant a Salvador, que li agraeix moltíssim pues, tot el treball que ha fet en este poble i ser un referent, i sé que tinc pendent encara en ells alguna coseta i tal. A més, el recorde perfectament com després d'estar 4 o 5 hores esbuzos de la Guàrdia Civil buscant a un xaval que se mos va ofegar ahí en el riu, un xaval de Dana Guanys, uh-huh. Farà pues, 3 anys, va vindre ell i mira si coneix el riu perfectament, que mos va dir si ha caigut ahí, l'han vista i tal, està ahí, ahí estava, no? Uh-huh. Són aquestes persones que tenen un coneixement del medi, de la ciutat, que n'hi ha que intentar aprofitar, però que per descomptat que compartís tota aquesta reflexió en ells, i crec que estem en el millor moment de la història per a fer això, no? Uh-huh. El virus mos ha paralitzat un poquet, però estaré ahí, no ho duden, i vaig a impulsar tot això per descomptat.
Eixa era la... O sigui, el que em diuen, jo li dia quan vinga l'alcalde ho parlem i veiem quines conclusions o què pensa l'alcalde, i una de les coses era, estos dos van ser, n'hi ha tres models que van fer l'estàtua del Llauraor, i ells dos, tant Salvador com Rafael, són els dos models que queden en vida, l'altre desgraciadament ha faltat, i el reconeixement, alcalde, quants tindré aquestes persones, este reconeixement públic de que van fer de models i que no se van ni adonar quan van posar l'estàtua, els van dir està posada i no es van posar ni el nom allí.
Ja, mire, pues la veritat que ho lamente i a més és que també ho tinc en agenda, no? Ho dic per quedar bé, ja ho sap, ho hem parlat en alguna ocasió, que quan m'han plantejat coses d'este tipus i tal, les he tret sempre d'un llistat de coses que tenim pendent en la ciutat de fer reconeixements i que són fonamentals. Uh-huh. Tenim pendent de fer-li algun tipus d'escultureta també al fusterier, al gos nostre,
claro.
Al carreter. Uh-huh. És un companyero dels nostres llauradors i, uh-huh. i un animaler de la nostra terra, una associació molt potent així, fem la trobada en festes, i vull fer algo de bronze o algun sistema i tal que represente per a que la gent ho identifique. Hem aprovat en pleno i tenim pendent fer també algun tipus d'escultura, i en això ja estic treballant, a la dona del magassem, a les dones dels almacens, i aquestes persones, pues, evidentment, l'altre dia inclús quan vaig anar allí i vaig ensenyar la Casa Museu de Llorenç Poi al president de la Diputació, me va vindre al cap en seguida, perquè allí estan tots els modelos, els bocetos, tot el que se va gastar per a fer la nostra estàtua del Llaurador, no? Uh-huh. Allí en sa casa. I me va vindre al cap a travegar que aquestes dues persones sé que ho ha faltat i que els altres dos estan entre nosaltres, i des de luego me ho anote de nou, i en la medida que puguem quan abans m'agradaria fer-los evidentment algun tipus d'homenatge i recordar tot allò que va ser. A lo millor és, i segurament, no? Ara conforme puguem anar llevant-nos de damunt esta crisi quan abans millor, si és possible, pues seria una bona oportunitat fer-lo allí en la Casa Museu de Llorenç Poi, que és on ells van ser modelos, no? I poder a lo millor fer algun gesto allí. Podria ser interessant.
Podríem aprofitar, vostè va portar això, com deia fa un momentet, al president de la Diputació allí, i apuntaven el que se fera la compra d'eixa casa, i que també poguera n'hi haure una possible fundació.
I això era la voluntat de l'escultor, del nostre fill predilecte. Jo el vaig conèixer en 2011, quan vaig arribar, vaig compartir en ell moltes hores, vaig intentar algo que el resto d'alcaldes de la democràcia han intentat durant molt de temps, que era adquirir tota esta col·lecció i tal per al poble i ficar la seva figura en el lloc que se mereix en la història. I bueno, pues finalment quan ho teníem tot prou lligat i teníem molta documentació feta i tal, pues Déu se'l va endur, no? I va faltar. Va faltar sense herederos, no va fer testament, va tindre que haver un procediment judicial per a veure qui era els hereus. Finalment, José Vicente i Antonio Carlos, els seus nebots, són els que se'ls va declarar herederos, no? Legítims, en un auto d'un jutge, va costar tot un poquet, Vicent va faltar en 2014, i ja quan ho vam tindre vam començar a treballar en el projecte que en son tío jo havia parlat molt i que ells sabien que ho havia parlat molt. Son tío, mire, si algú visita esta casa museu a la que anime a visitar, se poden concertar cites en l'oficina de turisme de l'Ajuntament de Vila-real, els acompanyarem, els ficarem en llista d'espera, quan hi hagi un grup de gent els acompanyarem, els explicarem les coses. Se donarà compte que este home se va gastar tots els diners que tenia, va viure tota la seva vida pensant en deixar un legado, deixar com tot artista, no? La seva obra, que molta n'ha deixat així en Vila-real, però no només en Vila-real, el rei Jaume I que està en Almassora el va fer ell, la plaça Santa Clara, tota l'alegoria que n'hi ha de Castelló la va fer ell, estan allà els bocetos, va fer molta obra també a nivell internacional, el rei Jaume I, que és el mateix que tenim en la porta de l'Ajuntament, en el mateix molde, etc., està en la porta del despatx que ocupa ara el president de la Generalitat, Ximo Puig, en el Palau, si ho va allí o ara que està el rei, i si és el de Llorenç Poll, és d'ell, d'ací. Per tant, tenim un escultor d'una qualitat i molt poc conegut per a lo que devem i tenim l'obligació els vilarrealens i vilarrealenques i els valencians i valencianes. Per això li he dit a Ximo, al president, que vinga a veure-ho, li he explicat tot això i també al president de la Diputació de poder complir en les seues voluntats, perquè complir en la seua voluntat serà evidentment algo molt bo pel poble. I què vam quedar? Bueno, pues vam pensar que la millor manera, ja en vida ell, era crear una fundació en el seu nom. Que permetir aglutinar administracions, que ens permetir assentar-nos al voltant d'una estructura jurídica i d'una taula a distints organismes i persones que vulguin col·laborar, des d'universitats també, per estudiar tota la seva obra, temes de belles arts, el IVACOR, tantíssima gent que podem col·laborar, i bueno, pues això és el treball que estem fent. És a dir, finalment hem catalogat tota la col·lecció, el tema de l'herència ja està clara, els hereus han pagat els seus impostos, que va ser un dineral, perquè si a casa val molts diners, evidentment, i quan ho hereda i és nebot, ja sap la gent que ens està escoltant que paga molt més, i ho han tingut que pagar, inclús traen préstamos per a poder pagar una dinerà que han pagat en impostos a l'Estat i a la Generalitat, i per tant, a partir d'ahir, ara estem explorant les possibilitats d'adquirir-la. Nosaltres tenim un alquiler fet des de fa ja 5 anys, que aquests diners que paguem de l'alquiler se descompten pel moment en què la comprem.
En opció a compra.
En opció a compra. Tenim prop ja d'uns 500.000 euros abonats, ja per adelantat, i per tant hem anat fent potet, com se diu en el poble, igual que vam fer en el Gran Casino. I li dic jo que jo crec que dins d'esta legislatura, a veure com va tot, però sempre en possibilitats de que ens ajuden altres administracions, és el que vaig intentar explorar. Vaig intentar explorar sistemes que als nebots es pareix perfecte i estan a complir les voluntats del tio, i al final ell el que plantejava era que la casa, que era on va néixer ell, la casa de la seva família, el xalet en el camí l'Ermita, que són tres fanecas i pico, quasi quatre, que tenen molt de valor, evidentment, que això se'l comprara i se li pagara, que era propietat seua, i que tot el seu legado, que és una obra no només de la seva pròpia firma, no? D'escultures fetes per ell i pintura, sinó de col·leccions impressionants que n'hi ha allí, que tenen un valor incalculable, no? Algunes de les obres que n'hi ha allí, que això se mos regalara al poble, és el que volia, Vicent. I els nebois volen fer-ho. Volen complir. I nosaltres tenim que ser capaços d'arribar a un acord.
De la voluntat. És que en este cas és testic directe de la voluntat de lo que volia Llorenç Poll. Entonces se sent molt, molt involucrat en este...
Soc testic, és testic l'equip de govern sencer que va governar aquells anys, perquè ho vaig contar moltíssimes vegades i vam parlar també amb ell en algunes ocasions. Són testics els partits de l'oposició, inclús el Partit Popular, que alguna vegada va demanar l'espai quan el teníem alquilat, les eleccions anteriors, per a fer allà un acte electoral i plantejar que si es governaven farien un institut de restauració, que el ficarien en valor, i també l'han apoyat sempre. I bueno, pues Vox, Podemos no estaven en aquell moment, no sé quina postura tenen al respecte, tinc que parlar en ells, ni Ciudadanos tampoc, i bueno, pues lo que farem serà, evidentment, jo vull un dia quedar en tots ells, en tots els partits, fer una visita i fent una reunió allí, explicar-los un poquet conjuntament en el nebot quins són els passos que anem a pegar i la idea que tenim de poder-lo adquirir, i des de luego la història no mos perdonaria en Vila-real si fórem incapaços d'arribar a un acord i obtindre algo que és únic.
Parlava de fer potet i ja té 500.000 euros que podria, que els tindrien en cas de que compraren esta casa. S'ha comprat el solar junt al, als juzgats per a la futura comissaria. En este cas, el que els ha preocupat als ciutadans és, està molt bé, està molt ben ubicat, però ha costat molts diners, alcalde.
Pues mire, Susana, jo sé que comprar coses, i més quan ho està en situació econòmica difícil, i jo sempre estic plorant i queixant-me de l'herència que m'ha deixat el Partit Popular, de que paguem sentències de l'urbanisme, dels empastres, de les il·legalitats, de 28 milions i mig d'euros que duen pagats estos 9 anys de lo que me van deixar d'empastre, del préstamo dels 20 milions d'euros que mos van deixar que estem pagant. És a dir, la ciutat està molt mal econòmicament. Però jo seria un irresponsable i no podria caminar per el carrer el dia de demà pues, en la cara ben alta si algunes oportunitats que li deixen a la ciutat, que són fonamentals, no fórem capaços de gestionar-les. No? I m'han criticat moltíssim per comprar el Gran Casino, que si el Palau pel senyor Benlloc, que si el despatx del senyor Benlloc, intentant confundir, que inclús una dona major un dia me va dir pel carrer, alcalde, que m'han dit que s'ha quedat vostè en el Gran Casino, perquè la millor vegada la gent major sent al PP en tota la crítica esta que fan demagògica i se pensa que me l'he quedat o l'he robat, no? Me l'he quedat jo, que el Gran Casino és una obra que a més, o sea, és una joia de 1.500 metres que ara quan la vora la gent al·lucinarà, l'espai que va a tindre Vila-real pa tota la vida ja, 1910, un edifici de 1910 protegit i que és de tots els vilarrealens i vilarrealenques, on se podran fer bodes, on hi haurà oficines administratives, on farem espectacles culturals, on farem el nomenament de la reina i les dames, on farem tantíssimes coses que fan falta en la ciutat, perquè se mos ha quedat l'Ajuntament, el Saló de Plenos, xicotet per una ciutat de 51.000 habitants, pues mos ha sigut un teatret rehabilitant la Tagoba en 178 localitats, és a dir, tot això era imprescindible i ara se donaran compte, i si no haguem segut capaços de fer este treball i este acord en el seu moment amb molta valentia, passaria com ara estan criticant els de Compromís de les alqueries de Sant Josep, els frares de davant de Porcelanosa, que estan pràcticament en terra i que ja no tenen ningú valor, perquè ho adquirim pa tots i ho cuidem i ho fiquem en valor i ho utilitzem entre tots, o moltes vegades a la propietat privada pues no li compensa mantindre-ho, és molt complicat. Jo tinc aquesta responsabilitat, Susana, duc ja 9 anys d'alcalde i en la meva etapa, evidentment, no vaig a quedar-me només en solucionar empastres i totes les desfetes que s'ha fet per part dels governs anteriors, sinó que com una empresa que té dificultats econòmiques no se li ocorriria en la vida vendre les màquines, o si li és l'oportunitat d'un solar en el costat, pues a lo mejor se senten y diuen, bueno, si volem que la empresa continue endavant, encara que tinguem que llevamos de la nómina tots un poquet, encara que no tinguem que penjar la família, anem a ficar un poquet ahí, anem a comprar-lo, perquè és que això mos permetirà en el futur, si tot va millor, ampliar la instal·lació, no? Acaso ho fem tots en casa? Mos llevem un poquet d'un puesto determinat quan tenim una oportunitat que és històrica? Pues mire, oportunitat del Gran Casino, oportunitat Jones Poi, oportunitat del solar del costat que m'ha preguntat els dos guys. Per què? Pues per tres qüestions. Estem parlant d'un solar que mos ha costat 278.000 euros. 278.000. Jo en la nota de premsa que se va enviar ahir, que vaig firmar l'escritura este mes passat en notaria, ho he fet públic en total transparència. 278.000 en una tassació feta per part d'una tassació oficial i els tècnics municipals en prop de 370.000 euros, 100.000 euros menys. Damunt a pagar en 3 anys. De moment només teníem 50.000 euros, no teníem més diners. I jo vaig pactar en els propietaris donar-los 50.000 euros de senyal, però fer l'escritura ja i que estiguera ja a nom del poble per algo que li explicaré ara, i pagar-los 114.000 l'any que ve i 114.000 el 2022, sense interessos, sense res. Com vaig a dir que no? Per què? Pues per diverses qüestions, Susana. La primera, perquè és un edifici, primer, que tenia un problemón heredat del Partit Popular, que quan van fer el Palau de Justícia se li van menjar, pues crec que són 100 i pico metres de fatxa. Si se fijen allí se donarà compte. I els tècnics, n'hi ha un informe que el poden fer públic i el veurà tot el món, que me diuen quan la propietat m'ho va reclamar a l'Ajuntament que li pagaré més danys i perjudicis que se li havia ocasionat perquè s'havia fet un empastre a l'hora de construir el Palau de Justícia, està acreditat que és veritat. i els haguérem tingut que pagar una indemnització i els haguérem tingut que indemnitzar i a lo millor pagar-los pues igual a 40.000, 80.000 euros de danys per haver-los llevat part de fatxa i haver-los ocupat el seu terreno, que això era prou habitual en este ajuntament, lo d'ocupar terrenos de forma il·legal. Està tot acreditat en l'expedient. Claro, jo no tenia ni idea d'esta història. Era un solar que n'hi havia ahí enmig, que n'hi havia un lletrero que ja se vende d'una immobiliària i no m'ha preocupat mai. Claro, quan ha vingut el moment en el que hem estat treballant per la comissaria de la Policia Nacional i necessitem puesto perquè la comissaria va fer-se una comissaria molt gran que dona servei a nivell comarcal on se podran fer tràmits que ara se té que anar a Castelló, i això és el que estem treballant, que siga algo bo, no? Aleshores, què és el que nosaltres vam fer? Me fique a mirar a veure on la puc fer, me'n vaig en el jefe de la policia de Castelló, en el jefe de la policia de València, mirem diverses ubicacions, mirem diverses possibilitats, i al final ells veuen i diuen: mira, alcalde, este solar, yo os ofrezco este, y mira, me llevaría un problemón de arreglar lo que va a hacer el PP, el empastre este, y yo creo que puedo arribar a un acuerdo en ese y pagar los dos o tres años, poquet a poquet, y la construimos ahí, al costado de tus gats. A la policía no le agradaba, pero no le agradaba por unas condiciones que te, porque vol fer parking bays, porque vol fer tal. Y se me va a ocurrir y digo, bueno, anem a fer una cosa. Le llevé en parte al aparcament que ni a... diguem, on fem el tombe de bou i on fem les festes i tot això, cantonereta a la rotonda, per a que quan arribes a Villarreal veges la comissaria immediatament i estiga proper dels juzgats i estiga en un lloc fàcil per aparcar, perquè quedarà més de tres quarts del parc inice, no l'ocupem tot. Però, claro, jo per llevar-li una part d'aparcament i zona verda que n'hi ha allí, d'acord amb la llei, tinc que donar aparcament en un altre lloc. I llavors vaig dir, compre este solar, fique les places d'aparcament al costat del juzgat, ara limpiarem, la searem i farem aparcament perquè la gent no tinga que passar quan vaig als juzgats perquè no li van fer pàrquing al juzgat. Anem a fer aparcament pels jutges, per la Guàrdia Civil, per tot el que treballa, tot controlat en els juzgats, i al mateix temps també obert al públic. Ja no tindrem que passar i ser pas de zebra per davant i tal. I a canvi de ixes places que lleve de la comissaria les fique ahí. I això me quadra tot un efecte dominó. I ja estem treballant en la modificació puntual i en els arquitectes del Ministeri per fer la comissaria en el pàrquing.
Genial.
És a dir, clar, jo com vaig a desestimar aquestes oportunitats? Claro que són diners i estem hasta el coll, però si damunt els propietaris, els que agraïsc especialment, a més vaig a dir el nom, és la immobiliària Miro,
sí,
¿vale?, que s'ha portat de lujo, que mos va dir totes les possibilitats que pogueren, que no mos preocuparem, quan teníem possibilitats de dur-mos al juzgat, que li tingueren que pagar danys i perjudicis, després vendre-la, un empastre més.
Sí, però vale, d'esta manera el que s'ha pogut és arreglar diverses coses que haveren sigut problemes a illes, que haveren ocupat massa temps i molts diners. Tornada al col·legi, alcalde. Va estar Aida Beteta, ens va explicar que havia tingut reunions de tots els col·legis en les AMPES, la limpiesa que tindrien, que l'Ajuntament se faria càrrec de fer dos limpieses extres i a més en desinfecció. Tenim les coses ben lligades?
Tenim les coses tot lo lligades que el ser humà es pot tindre, Susana, per ja. Treball, per hores, per esforç i perquè el famós el coco no serà. Ja li dic, jo estic totes les dies de les 7 i mitja i estic ahí i crec que estem fent les coses en tota la humilitat del món. Ens podem equivocar, segur, tot el món que pren decisions s'equivoca. No sé qui dia, este matí, media, no sé què, i consulta't a Travega quants decrets vaig dictar. Decrets són decisions que van per escrit i que poden generar drets, obligacions i problemes. L'any passat vaig dictar prou de 7.000, un alcalde com esta ciutat, 7.000 en la meva firma. Claro que en algunes coses pots tindre dificultats, no? Ja no contem les acords de la Junta de Govern, les de pleno, o les decisions que plenes que no les fas a vegades per escrit, sinó que dones una ordre, una regidoria i tal. És a dir, se prenen moltes decisions al dia, això és molt gran ja, esta casa és molt gran. I damunt pues, tenim moltes vegades una cultura de poble en el que la proximitat, no?, li arriba tot a l'alcalde, que m'arriba tot. No concebo l'escrit d'un veí, no? Però m'arriben moltes coses que la gent no pensarà que me poden arribar i m'arriben també pel meu caràcter, no? D'intentar controlar-ho tot, que a vegades és un poc enfermizo, però és aixina. Aleshores, jo el que li vull dir és que hem fet un protocol des de fa ja dos mesos molt potent, que mos preocupa moltíssim i que me val, a veure, me va doldre molt tot aquell debat de la setmana passada o l'altra, de compromís en aquestes mocions, i diem-nos que en les xarxes socials li advertim a l'alcalde perquè després diga que no l'hem advertit, que li disse puesto als col·legis per a que els xiquets puguin anar el dia 7 de setembre en condicions, però és que era tan ridícul tot allò, i ara s'ha demostrat esta setmana, era tan ridícul. Per què? Perquè duem dos mesos nosaltres parlant dia a dia en els directors, en els equips, ho estic dient així públicament perquè saben tots ells que és veritat. Esta setmana estic cridant alguns i com estem en època de vacances, alguns no es localitzen. Uh-huh. I escriure de cada 2-3 dies. Estic en contacte amb ells perquè estem habilitant tot un sistema, val, per a que en 5 punts essencials puguem donar la millor resposta possible el dia 7 de setembre. Què passarà? No ho sabem, Susana.
Quart institut, alcalde.
Igual tornen els xiquets i tornen que tindre a casa. Igual es duem fent un esforç brutal tot el món, perquè pot passar, eh? Uh-huh. En aquesta crisi que estem vivint, i n'hi ha un rebroig, com estan havent, n'hi ha problemes i tal, i diuen lo millor és que tornen a casa online, no? I què fem? Habilitem espais municipals, mos gastem un dineral...
Sí, en este cas sí, va parlar també la regidora Aida Beteta, que sí que tenia en plan B, i lo que sí que se preocuparia és que tots tinguin tablet, en
coneixer... Ja els tenen.
Quart ja institut, alcalde.
Quart institut, bueno, li dic ben clar, la moció de compromís no l'anem a votar a favor, l'anem a votar en contra. Uh-huh. És que me pareix de nou una pandereta, una absurda... Bueno, lo d'esta setmana d'ahir, que me alegre especialment, i saben que tenim uns desencontres prou públics importants en el conseller Marzà, però vull agrair-li i reconèixer-li públicament la seva serietat i l'haver entès des del primer moment que se va produir el debat, que al principi no s'havia entès, i vull rectificar que finalment els col·legis concertats tinguin ajudes per a poder adaptar els seus espais al Covid. No? Uh-huh. Així vam presentar una moció nosaltres, Compromís de Vila-real mos va tratar de, a mi que sóc de dretes, que estic virant a la dreta, que vergonya un article d'opinió dient que apoyàvem a lo privat i no sé què, i ara va el seu conseller i fica unes ajudes que és el que tocava, no? Perquè l'altre era discriminar.
Sí, vostè va dir que en cas de que no tingueren ajudes que intentarien mirar a veure lo que podrien fer.
I lo del quart institut, ho dic molt ràpid. Anem a presentar-li una esmena a Compromís a la moció i anem a dir-li esmena de substitució de tot el que estan plantejant. Que el conseller reba a l'alcalde. El pleno de Villarreal li demana al conseller que reba a l'alcalde, que l'aproven. I quan me reba i parlem si el van a construir o no, si fa falta o no, si tenen datos o no, per a què el volen, en quines línies, en el nou sistema educatiu, el solar que necessiten, a on creuen que deu d'anar, els metres que fa falta, si mos ajudaran en la compra del solar. L'altre dia la Generalitat va fer públic que va assumir totes les obres dels antics juzgats de Borrull, en 7 milions d'euros. Home, pues que s'espavilen un poquet, a lo menos poden ajudar també un poquet al solar i entonces perquè no tenim condicions econòmiques per a poder-lo adquirir. Quan sapiem tot això, que és serietat, entonces direm a la Generalitat que estem a favor del quart institut. Perquè ara esto és el que fem. Sí, a on, com, quants diners ens ajudaran, no sabem res. Això és ho dice per a altres.
Alcalde, vull que senca la cançó de l'estiu. A veure si esta volta sí que me la adivina.
Mare meva, això és un problemón per mi sempre.
Jo pense que és que no se concentra.
No, però jo no sóc molt aficionat a la música.
Però ara sí, pense que estan sentint...
M'agrada sentir-la, però que no sóc un aficionat que tinga coneixements i és molt difícil.
De l'any, però... recorde aquell any, ara quan es comença a sonar la música, que és el que estava fent vostè, i segur que ahir ho adivina.
Me tratas como una princesa y me das lo que pido. Tú tienes el bate y la fuerza que yo necesito. Cuando estamos solos te juro no me falta nada. Te pongo un 13 de 10 cuando estamos en la cama. Nunca había sentido algo tan grande y me vuelve loca a tu lado salvaje. Tú me has dado tanto que he estado pensando, ya lo tengo todo. Pero, ¿y el anillo pa' cuándo?
Bueno, esta sí que li tinc que dir que la he ballat un to. Si acerte o no ho sé, però ballar-la la he ballat moltíssim. A mi m'agrada, especialment el vídeo, m'encanta. Perquè crec que, a més, en el vídeo és Miguel Ángel Silvestre, crec que el deia, no?
No, pot ser, sí.
Sí, és, a més, bueno, la veritat que jo diria 2018.
Molt bé, bé.
Està sí. Quan m'han acertat la cançó, entonces jo ho he acertat.
Tenim que aclarir, alcalde, i l'anillo pa quan, no?
Ai, pues el anillo para cuando podamos.
Els deixem a tots vostès. Alcalde, moltes gràcies i bon dia.
Moltes gràcies a vostès. Porta abraç.
Maria Ventura, moltes gràcies per haver estat aquestes dues horetes en mi. I als oients els deixem ara els nostres companys de deport. Ja no té.